El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i comencem l'any parlant del més important. Quan pensem en els propòsits d'any nou, el que primer demanem és tenir salut per poder-los complir i portar a terme, no? Doncs avui volem parlar d'aquesta salut des de diferents punts de vista, des de diferents vessants, començant, això sí, per la salut mental. I ara volem parlar del Fòrum de Salut Mental i Addiccions, l'associació formada per 23 entitats dels àmbits de l'atenció sanitària concertada i l'atenció social en salut mental i addiccions, que celebra 30 anys i ho fan doncs, parlant precisament d'això, de salut mental i també de reptes que hi ha ara de cara al futur. En parlem amb el president del fòrum, l'Enric Arqués. Enric, molt bon dia.
Molt bon dia.
Abans de res, enhorabona, celebreu 30 anys, no? I durant aquests anys heu pogut donar visibilitat i també respostes pel que fa a l'atenció de la salut mental de les persones, però encara queda molt per fer, oi? Com afronteu això que encara queda per fer i també com heu viscut aquests 30 anys?
Bé, nosaltres, els 30 anys ha sigut molta feina, són 30 anys de la federació, moltes entitats porten més temps, 40, 45, 50, doncs, ha sigut una feina intensa i compromesa per poder portar endavant sistemes públics, serveis públics concertats, tant sanitaris com socials, com d'inclusió. Ha sigut una feina complexa, diguéssim, però, amb gran esforç hem pogut anar millorar les coses. No tant com voldríem, ho deies ara, i és així. Mm-hmm. És cert que estan passant coses que fa temps que no vèiem, una presència intensa en els mitjans sobre la temàtica, plans del govern de diverses institucions, estratègies de salut mental, plan integral, moltes polítiques definides, cosa que és de destacar, però el problema és que els fulls de ruta no són, quan han de tenir impacte, i aquí és on estem una mica compromesos i també preocupats, perquè costa molt que tots els fulls de ruta, els plans, les accions es posin en marxa ràpidament i que això tingui impacte.
Mm-hmm. Clar, quina visió teniu de la salut mental al llarg dels anys? Com ha anat avançant? Si ha anat millorant, si ha anat empitjorant també, si s'ha parlat cada cop més del tema?
Sí, parlar és evident, des de la pandèmia ha sigut com exacte. Una visibilització molt intensa, perquè la gent ho va viure en primera persona. Això ha tingut aspectes molt positius, perquè la gent entén que el patiment psicològic intens que pot portar un diagnòstic no és algo que sigui diferent o que allunyi, no? Que és una cosa que tothom ha pogut poder viure en primera persona. L'únic problema que hi ha és que, clar, també és veritat que des de la pandèmia no ha sigut un entorn molt estable amb les accions dels governs i això ha impedit, diguéssim, o ha fet bastant complicada qüestió de posar fil a l'agulla a les coses més pràctiques. Uh-huh. La demanda que va créixer molt, sobretot en els joves, i en canvi els plans i els recursos i van més lents. No? I aleshores està en una situació que ens preocupa. Ara mateix, que sé jo, l'any que ve, no sabem si hi ha pressupostos encara, aquest any ja no van haver, i aleshores hi ha coses que estan fent difícil. No? Mm-hmm. Certament.
I què cal fer ara? Què cal fer ara per la salut mental? Què és el que es necessita en aquests moments?
Ara, la nostra visió, que és una mica essencial a la fòrum, és que la salut mental, clar que hi ha aspectes sanitaris, però també hi ha aspectes socials, de suport social, residencial, relacional, i temes d'inclusió laboral i educativa. El que creiem nosaltres que s'ha de fer és prioritzar de manera especial aquest àmbit a cada departament, perquè a cada departament, sota el nostre punt de vista, no està dotant de recursos suficients per poder portar endavant les millores que calen, i després una acció que coordini i ajudi a la interdepartamentalitat, que és molt complexa perquè la inèrcia departamental és molt intensa. La salut és una cosa, el suport de serveis socials és una altra, la inclusió laboral és una altra. Llavors seria priorització pressupostària a cada departament i coordinació entre els departaments.
Vosaltres, de fet, per celebrar aquests 30 anys, heu organitzat aquest fòrum, no? Aquest fòrum per... Doncs per donar a conèixer dos taules, heu anomenat així, no? La primera sobre salut mental i addiccions en l'imaginari social i l'altra també els reptes de futur en la salut mental i les addiccions. Una cosa va lligada a l'altra, no? La salut mental amb les addiccions en aquest cas.
Sí, sí, és, nosaltres, per nosaltres hi ha especificitat en el terreny de les addiccions, però la salut mental i les addiccions... Qualsevol persona sap que és una qüestió que té a veure amb la salut mental. És veritat que hi ha diferències entre uns serveis i uns altres. Però sí, la primera, l'aniversari hem volgut afrontar cap al futur. De dir, val, què està passant ara, quina situació, què opina la gent, no els que estem implicats, de professionals, o governants o tècnics, sinó la gent que hi ha, que corre pel carrer, perquè ha canviat molt. I aquest és el primer interès, quines idees es tenen sobre això i quina impressió té la gent del que està passant realment amb la salut mental. Si segueix o no serveix públic, si ja continua havent molta discriminació o no, etc. Perquè aquest era el que deia abans. I, bueno, parlar sí es parla, però han canviat les coses, volem veure quina és l'opinió de la gent. I l'altre són reptes de futur. Quins reptes hem d'afrontar al curt termini. Jo t'he avançat alguns titulars, que són aquests de les millores a cada departament, però s'ha d'abordar. La nostra tesi principal és que portem un retard gran que no s'ha aconseguit modificar, diguéssim, en els anys, malgrat l'esforç de molta gent, i que ara el repte és important i cal prioritzar-ho. Han aparegut coses que abans apareixien, la salut mental dels joves, de la gent gran... Vull dir, comença a ser una situació complexa i cal posar fil a l'agulla, que és el que ens agradaria plantar. O almenys debatre o dialogar sobre aquestes qüestions en aquest acte que de 30 aniversari. Que l'orientem més cap al futur, eh?
Sí, vosaltres, de fet, el que feu és això, no? Convidar a dialogar sobre aquests temes, no? Aprofundir també en les experiències, les veus expertes, no? I també les experiències de la gent que ho pateix. I parleu d'això, d'aquests reptes de futur, perquè al final l'evolució que un anem veient de la salut mental fa que encara quedin molt per fer, com abans comentàvem, i que encara quedin molts reptes de futur per endavant, per poder-ho abordar tant des d'una banda, no? Des de la part social, com també de, suposo que d'investigació, suport i de més, no?
Aquesta és la idea per nosaltres principal. Si els fulls de ruta i els projectes són importantíssims i és molt millor que existeixin, que abans no existien fa 15 anys, o no de la mateixa manera. Però es calen fets i cal mesurar l'impacte i cal que les coses passin. Esperem que... Bueno, aquest és el gran repte. Ara que estem alineats, tothom és conscient de la importància, però hi ha moltes coses. Si preguntes a la gent si és fàcil abordar aquesta temàtica amb ell mateix o amb algun familiar, i ja dirà que no, perquè hi ha moltes coses pendents. També és cert que la millora és evident, però que no estem ni molt menys en una situació que es pugui considerar adequada. I de lluny, en aquest sentit.
Doncs, Enric Arqués, president del Fòrum de Salut Mental i Addiccions, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que després d'aquesta entrevista, doncs, es quedi una mica més a prop, no, d'aquests reptes, d'aquests objectius que encara queden per endavant. I enhorabona un altre cop d'aquests 30 anys, no, i per ajudar a la gent com ho heu fet. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara volem parlar de que la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, i la Fundació Banc Sabadell han signat un conveni de col·laboració per tal d'impulsar el projecte Caring for Smiles, Changing Lives, centrat en promoure la salut bucodental i oferir també atenció odontològica a la població en risc d'exclusió alhora que contribuï al desenvolupament del talent dels alumnes i fomentar un canvi transformador. Sobre el tema, perquè ens expliqui una mica en què consisteix aquest projecte, en parlem amb el doctor Giner, que és degà de la Facultat d'Odontologia. Doctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, al final el projecte el que vol dir, no?, és que preocupar-se per el somriure, no?, canvia la vida d'aquestes persones, i vosaltres precisament és el que feu, oi?
Sí, miri, l'expressió facial al final tradueix l'emoció, els sentiments i també el dolor, no?, i el dolor i la pau, no? Per això el nom aquest, no?, cuidant del somriure, no? D'alguna manera, darrere de poder somriure amb naturalitat, hi ha moltes accions dentals que es poden fer per ajudar que això sigui una realitat en aquest sentit. Per això vam escollir aquest nom de cuidar el somriure. És una iniciativa que fa temps que portem endavant, que és com poder arribar a les persones que no poden tenir accés a tractaments odontològics amb la possibilitat per les condicions que siguin, perquè algunes són econòmiques però altres tampoc són econòmiques, són també algunes situacions que han de mirar de resoldre i de poder arribar d'alguna manera.
Exacte. Especialment ho feu a través de l'impuls del talent jove, no? Aquestes diferents entitats que hi col·laboren. Al final són unes 22 entitats la que té acord amb vosaltres i les que col·laboren amb vosaltres, i el que feu és això, atenció bucodental i també tallers de promoció d'hàbits saludables, perquè una cosa va lligada a l'altra, oi?
Totalment, totalment. Tenim la doble responsabilitat. Evidentment hi ha moltes patologies, sobretot la càries i la malaltia periodontal, però també hi ha altres que són els traumatismes, el càncer, que s'han d'atendre, que són molt greus, no? alguns d'ells. Però sobretot aquestes dues patologies més universals, que és la càries i la malaltia periodontal, que són molt àmplies, molt àmpliament esteses, no? I per molts esforços que fa des dels serveis públics, dels serveis privats, atendre tota la població, és molt difícil, perquè hi ha molta patologia, no? Per un cantó és atendre aquestes necessitats odontològiques que hi ha d'aquests pacients que no poden tenir accés a l'atenció. Però per l'altra, i bastant més important que aquesta, és tractar la salut. És mirar que no malalteixin, no? Mirar de posar pautes, diguem-ne, preventives, encara que el que més escau és el manteniment de la salut. Més que és evitar que hi hagi infermetat, però mantenint la salut i, per tant, el benestar dels pacients. Per tant, tota acció que fem, tota acció va lligada al tractament per un cantó i per altre cantó l'educació i també l'estimular les persones a que es cuidin per evitar malaltia en aquest sentit.
Exacte. Clar, perquè una patologia bucodental, en aquest cas, també pot derivar a altres malalties molt més greus, no? La mala salut, per exemple, de la boca pot contagiar-se, no podem dir d'aquesta manera, a qualsevol altra malaltia que afecti a tot l'organisme, no? Llavors, és com molt important. Parlem normalment d'aquestes patologies, de les càries i d'aquest tipus, o quines són les més freqüents?
Sí, les més freqüents són la càries i la malaltia periodontal. I poder cada vegada més la malaltia periodontal, perquè la càries es va controlant, encara que no tant com desitjaríem, però es va controlant una mica més. I amb això que em preguntes tens molta raó. Vull dir, cada vegada hi ha més evidències en què hi ha una relació molt important entre els microorganismes que hi ha a la boca, tot el que generen aquests microorganismes, i les alteracions del rest de l'organisme, les vasculitis produïdes també per tots els mitjancers aquests dels microorganismes, etc., que donen unes possibilitats de patir malalties cardíaques i vasculars. Però no sols això, sinó també s'ha vist que amb alguns biòpsies que s'han fet en pacients amb Alzheimer, doncs també hi havia microorganismes que passen la barrera hematoencefàlica. Per tant, és un tema que la salut bucodental dona salut general, salut sistèmica a les persones també.
Això mateix. A quines persones vulnerables tracteu? Com ho feu això per tal de contactar amb elles o poder-les tractar i que tinguin aquesta bona salut bucodental?
Sí, a veure, però hi ha diverses vies d'accés, no? La prioritària, la més important, són els assistents o les assistentes socials que venen per part de l'Ajuntament o per part d'algunes institucions que ens envien les persones ja seleccionades, que mira, aquesta persona té una necessitat, no té recursos i l'heu de mirar d'atendre, i així ho atenem a la clínica odontològica nostra o a les accions que fem externes. I després també ens venen pacients aquí que sense recursos, i llavors tenim una comissió específica, una comissió d'atenció social, que perquè pugui definir, doncs mira, aquesta persona se li pot arribar a tractar aquestes patologies, i aquesta doncs, poder no tant. Hem de tenir en compte que de necessitar assenyar moltes i els recursos són limitats. Llavors doncs, s'ha de mirar d'atendre, sobretot i primer lloc, les necessitats més perentòries, que són el dolor, sobretot quan hi ha dolor i la falta de capacitat masticatòria, no? Aquestes són les que tenem en primer lloc. Encara que també hi permetem un moment més que hi ha persones joves que han perdut dents anteriors i que per poder-se reinsertar l'activitat laboral o professional habitual necessiten tenir un tractament, perquè si no, no trobaran. Si no tenen una estètica adequada també del front anterior, els serà molt difícil trobar una feina que els dignifiqui.
Uh-huh. I no només feu això amb els més vulnerables, sinó que també contribuïu a formar els futurs odontòlegs, no?, des d'una vessant integral i humanista, posant la persona en el centre. Com haurien de ser els futurs odontòlegs i com els esteu formant per tal que tinguin tot això present?
Sí, aquesta part de formació a nivell de social és molt important, perquè molts d'aquests estudiants pues, no coneixen aquesta vulnerabilitat d'aquestes persones que estan en aquest estat tan vulnerable i aquesta necessitat. D'aquesta manera apostes més perquè puguin tenir la persona en el centre. Realment a dia d'avui la tecnologia, la intel·ligència artificial et donarà moltes ajudes en els tractaments. Hi haurà molt poca diferència segurament entre un professional i un altre, perquè tindràs les ajudes al diagnòstic, les ajudes al tractament, etcètera, no, tecnològicament. Però el que sí que donarà una gran diferència és tenir aquest criteri de tenir aquesta interioritzat la persona en el centre, o sigui, aquest les soft skills, no? Vull dir, l'empatia, l'ànim de servei, el fer sensible a les patologies dels pacients, al dolor del pacient i a les necessitats dels pacients. I pensem que aquesta és una part molt important i que per això és aquesta formació global de l'alumne, tant amb la part tècnica, que és importantíssima, que aquí els formem molt bé, penso jo, amb totes les noves tecnologies i sobretot molt ben preparats en aquest sentit, però al final el més important és formar-los en aquest aspecte humà d'atenció a la persona.
Exacte. De fet, l'altre dia fèiem una entrevista precisament d'això, no?, de com haurien de ser els metges del futur, i destacaven precisament aquesta professionalització en quant a la tecnologia, no?, però també, sobretot, la part humana, que al final és el que volien els pacients, no?, que el metge sigués proper i fos humà, en resum. Així que aquests també seran els odontòlegs del futur, humans i alhora també professionals en els altres aspectes. Des del seu inici, el projecte Caring for Smiles Changing Lives ha permès atendre a més de 1.000 persones amb la participació, com dèiem, de 80 professors i fins a 420 alumnes de diferents cursos de grau d'odontologia. O sigui que ja porteu un gran recorregut i seguirà, així seguirà, no?
Sí, portem un gran recorregut i des d'aquí vull donar gràcies a totes les institucions que ens apoyen en aquest sentit, com és en aquest cas el Banc de Sabadell, com abans ens deies, i que ens ajuda a arribar a molta més gent. Ens ajuda a arribar a molta més gent a atendre les patologies, com dèiem, ajudar també a desenvolupar hàbits saludables i millorar el manteniment de la salut, però també ajudem i al final ajudem molt a que els alumnes agafin aquesta part humana d'atenció a les persones. No estan atenent boques, sinó estan atenent persones que tenen un problema a la boca. I això és important de diferenciar-ho.
Així és. Doncs, doctor Giné, degà de la Facultat d'Odontologia, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per ensenyar-nos aquest projecte que porteu a terme i doncs, a ajudar també, no?, a tota aquesta salut bucodental dels pacients i dels més vulnerables, que molts cops no tenen aquesta oportunitat, i vosaltres els hi faciliteu tot el procés i tot el tema. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos-ho.
Moltíssimes gràcies, Mar, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Actualment hi ha 315.000 catalans que reben 10 o més medicaments simultanis i representen un 8,9% dels usuaris amb almenys una prescripció crònica. La Conselleria de Salut ha impulsat una campanya que es diu Les pastilles, només les necessàries, per tal de sensibilitzar sobre l'ús de determinats fàrmacs. La campanya es dirigeix a persones que prenen 10 o més medicaments de manera simultània i que presenten criteris de fragilitat per condicions clíniques o socials o de l'entorn. A més, també hi ha una segona acció de la campanya amb l'objectiu de reduir l'ús del paracetamol en dosis altes utilitzat en el tractament del dolor lleu o moderat i la febre. Però, clar, parlem bàsicament del paracetamol perquè sabeu quin ha estat el consum en els últims 8 mesos a Catalunya? S'han dispensat més de 6 milions d'envasos de paracetamol a uns 2 milions de persones. Per això, avui al programa ens preguntem si és que consumim massa medicaments i quins són els perills de l'automedicació. Ho parlem amb el farmacèutic d'atenció primària de l'àmbit territorial Barcelona-Ciutat de l'Institut Català de la Salut, el Jaume Barceló. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Clar, normalment sempre hem sentit a parlar, no?, d'aquesta automedicació, no?, d'autoprescriure's medicaments, automedicar-se, però realment quan veiem dades és quan veiem la realitat i lo preocupant, no?, de la situació. Per això s'ha posat en marxa aquesta campanya, pastilles només les necessàries, per tal de que la gent no abusi, no? Suposo que aquest és un dels objectius principals de la campanya.
Sí, bueno, com tu has dit, és una campanya que el que pretén és sensibilitzar sobre l'ús segur dels fàrmacs, i en aquest cas, precisament del paracetamol. Aquí ens centrem en intentar reduir el seu ús en les dosis altes, que bueno, com bé has dit, és el que més s'està utilitzant, i concretament de les dosis d'un gram. Sabem que en la majoria de situacions clíniques les dosis de 650 mil·lígrams o de 500 mil·lígrams ens poden proporcionar el mateix benefici que les presentacions d'un gram.
I tot això centrat generalment, no?, sobretot en el paracetamol, que és un dels medicaments amb els quals la gent més es columpia, podem dir, no? O sigui, més abusen, s'aferren a ell quan els hi fa mal qualsevol cosa, i això, exacte, doncs, és un perill, no?
Sí, o sigui, també hem de tenir en compte que a l'hora de prendre medicaments sempre ho hem de fer rere una prescripció, recomanació de professionals sanitaris, però sí que és veritat que hi ha molta automedicació sobre això. I, bueno, nosaltres també ens volíem centrar en que, tot i saber que hi ha aquesta automedicació, que quan es faci d'una forma correcta, perquè tot i que ens sembli que el paracetamol és un fàrmac que inocu per tota la utilització generalitzada que hi ha, és un fàrmac que no està exempt d'efectes adversos, sobretot a nivell hepàtic, és a dir, el fetge.
Mm-hmm. Quins són, per exemple, els pacients, o en aquest cas la gent que s'automedica més? De quin perfil de persones estem parlant?
Bueno, en el cas del paracetamol crec que és una utilització generalitzada i no et podria definir un pacient concret. El que sí que hauríem de tenir més en compte, sobretot amb aquestes persones que són d'edat avançada o que tenen alteracions al ronyó o al fetge, són les que més s'haurien de centrar en no fer un sobreús d'aquests fàrmacs.
Però s'ha notat que la gent s'automedica més ara els més joves o ja ve de llarg, per exemple, amb les generacions més grans?
Bueno, el que sí que hem vist és que els darrers anys està bé increment sobre l'utilització de fàrmacs analgèsics i hem crescut molt especialment, sobretot els darrers 10 anys.
Uh-huh. I l'augment com ha estat? Per exemple, de quina diferència parlem entre uns anys i altres quan s'ha començat a notar aquest increment?
Bueno, Podria parlar de dades de Barcelona. A Barcelona, els darrers 10 anys, ha hagut un increment d'aproximadament d'un 25% en el consum d'aquest fàrmac.
Estem parlant d'un percentatge força elevat, no? Sobretot tenint en compte doncs, el tema que és. Quins perills poden tenir les persones que doncs, tinguin molt més consum d'aquests medicaments? Pot ser que els hi acabi deixant de fer efecte perquè el cos s'acostumi?
No, aquest no seria el problema principal en aquest cas. Aquí el problema que tindríem és sobretot toxicitat a nivell hepàtica, a dir, toxicitat al fetge. De forma tradicional sempre s'ha posat com a topall una dosi màxima de 4 grams al dia, però ja recentment les diferents guies, societats científiques i les fitxes tècniques del propi fàrmac el que recomanen és superar una dosi màxima de 3 grams al dia. Perquè fins i tot amb aquestes dosis s'han vist... s'han vist toxicitats. Sobretot, l'efecte tòxic del paracetamol, com han dit abans, es potencia amb aquesta gent d'edat avançada, en pacients de baix pes, pacients o persones que tinguin una alta ingesta d'alcohol, o persones que tinguin alteracions a nivell del ronyó o hepàtic, ja que el fàrmac té més tendència a acumular-se, per tant, els efectes tòxics hi ha més risc de que apareguin.
I a banda del paracetamol, parlem també d'altres medicaments, altres medicaments que també siguin semblants al paracetamol, que la gent els utilitzi també tan fàcilment?
Tenim tot l'altre grup d'antiinflamatoris, no? Tenim ibuprofen, naproxè i així. El que passa és que aquests són... Penso que el paracetamol, la principal diferència que tenen és que el paracetamol es tracta per al dolor i per la febre, i els altres, tot i compartir aquesta indicació, també es tracten com a antiinflamatoris. De diferents indicacions en aquest cas.
I quines mesures es podrien posar per tal de que s'eliminés aquest abús tan excessiu del paracetamol entre d'altres medicaments? Es podria fer alguna cosa, per exemple, des de Salut, que s'hagi de demanar amb prescripció mèdica o alguna mesura d'aquest estil, o això no es podria ser?
Això ja es fa, no? És a dir, per poder prescriure aquests fàrmacs, sobretot a les dosis elevades, sí, és necessari la prescripció mèdica. I per qualsevol medicament sempre s'ha de fer una prescripció o recomanació, com hem dit abans, de professionals sanitaris. Sí que hi ha algunes presentacions que són de venda lliure, però aquestes sempre són les de dosis més baixes.
Clar, per això, deia.
Nosaltres, que són les de 500 i 650. Altres iniciatives que estem realitzant també per conscienciar és precisament aquesta, no? La divulgació de la ciutadania, les recomanacions de que les dosis més baixes són igual d'efectives que les altes, amb l'objectiu d'evitar toxicitats i un consum excessiu.
A vegades, ara m'ha vingut al cap, no?, que moltes vegades també se sent a parlar no només de medicaments com aquest, sinó, per exemple, de medicaments per poder agafar el son, no? Parlem, per exemple, no cal dir noms, però també hi ha un cert abús de medicaments per tenir una mica més de somnolència quan arriba la nit, i no sé si podria ser comparable una cosa amb l'altra.
No, la veritat és que no crec que podria ser comparable. A més de que els fàrmacs aquests que m'estàs comentant són fàrmacs que específicament només es poden dispensar si hi ha una recepta mèdica darrere. Si no, no pot haver una dispensació possible.
Llavors, tindríem aquesta diferència, no? I en aquest cas, aquest control més des de la part mèdica.
Exacte, ja hi ha un control molt més estricte, i ja et dic, des de les farmàcies no es pot dispensar cap tipus de fàrmac d'aquest tipus que no tingui una prescripció mèdica darrere. A diferència de, per exemple, el paracetamol, com estàvem parlant, que sí que hi ha presentacions que són de venda lliure i els pacients la poden adquirir d'una forma més fàcil.
Exacte. Doncs, Jaume Barceló, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, i esperem que aquesta campanya de pastilles només les necessàries faci el seu efecte i la gent sigui una mica més conscient.
Perfecte.
Gràcies, que vagi bé.
Adéu.
I I de seguida parlarem també de joves sobrequalificats, és a dir, joves que estan massa preparats i que això doncs els suposa un problema també a l'hora de trobar feina, encara que sembli mentida.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Los protagonistas de la actualidad.
Estamos con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Algunos esperaban que tú entraras como testigo y salieras como imputado. ¿En algún momento temiste que eso pudiera pasar?
No.
¿Qué te hace pensar que, como dijiste ayer, el fiscal general va para adelante?
Es evidente que la documentación primera que sale de la fiscalía. Aquí se produce una filtración a un medio de comunicación del expediente de un español, independientemente de que sea particular o no. Es que eso no se puede hacer.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
A vegades ens formem tant que ens passem. I això és el que els hi passa a molts joves que estan, atenció, sobrequalificats. Pràcticament un de cada cinc joves catalans, un 22,7%, ocupa un lloc de feina pel qual està sobrequalificat. Així ho indica un estudi del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el CETESC, que apunta que es tracta d'un descens respecte fa una dècada, que aleshores se situava en el 30,7%. L'organisme assegura que la subocupació té conseqüències importants en les condicions de vida del jovent i, entre altres, disminueix i empitjora l'emancipació, fomenta la migració i empitjora també el benestar emocional. A més, l'informe apunta que un 7,1% dels menors de 34 anys treballen menys hores de les que voldrien, un percentatge que augmenta en comparació amb l'any 2012. Sobre el tema volem parlar amb el director d'aquest informe, el Xavier Riudó. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un estudi que crida l'atenció, sobretot, no?, per aquesta sobrequalificació, o sigui, que estan molt més sobrequalificats, no?, del que en principi seria lo normal, no?
Sí, 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 exacte. Estem parlant d'aquesta xifra que acabes de comentar, no?, d'aquest 22,7% no?, de la joventut ocupada, no?, que té estudis o postobligatoris que estan objectivament sobrequalificats, no? És a dir, que d'alguna manera sí, és a dir, que ens estem trobant que aproximadament això, estem parlant de, en aquest cas, d'uns 150.000 joves que pateixen aquesta situació, que senzillament estan fent una feina per la qual, d'alguna manera, doncs, podríem d'alguna manera aspirar a una feina superior a la que tenen en aquests moments. No?
Mm-hmm. De quines franges d'edat estem parlant?
Bé, nosaltres en l'informe el que hem fet és una anàlisi de la població jove entre 16 i 34 anys, que és bàsicament el mateix marge o la mateixa franja que utilitza l'enquesta de joventut de Catalunya i que ens permet veure precisament aquests processos més de transicions, més d'element per veure quina és l'evolució, no? A mesura que doncs, van fent anys per poder detectar doncs, si aquest fenomen doncs, es manté o produeix doncs, o la reduint o ens permet d'alguna manera analitzar una mica més enllà.
Mm-hmm. I, per exemple, de quines feines?
De fet, les persones, els joves que pateixen aquesta situació, sobretot se centren en l'àmbit de la construcció, en l'àmbit també de la indústria, i després en el sector serveis, bàsicament en el tema d'hostaleria i restauració, no? Que serien els sectors en els quals doncs, aquesta sobrequalificació s'incrementa.
Clar, tot això tenint en compte no només la feina, no el sector, sinó fins i tot el sou, no? Perquè l'informe, de fet, calcula que aquest fenomen podria suposar cobrar fins a uns 300 euros menys dels que tocarien. Clar, estan sobrequalificats, tenen feines inferiors, no, respecte a la seva qualificació, no, en si, i això fa també que cobrin menys. Aquest és un dels dels inconvenients, volem dir, que més es fan notar en aquest aspecte?
Aquest en seria un, no? Però bàsicament el que hem detectat són així que de manera molt resumida, cinc conseqüències importants, no?, d'aquesta subocupació. D'una banda, una menys i pitjor emancipació. Per tant, tenen més dificultats per poder marxar a la casa dels seus pares, no? Tenen unes pitjors condicions residencials, en general tenen més pes del lloguer, és a dir, són persones que tenen més vinculació en l'àmbit del lloguer, tenen més dificultats per fer front amb el cost de l'habitatge. Tenen uns nivells superiors de pobresa econòmica, i aquí va en relació precisament al que tu comentaves. També detectem que són persones que estan pensant més en la possibilitat, doncs, d'emigrar, per intentar buscar precisament feines que s'ajustin més a la seva formació i a les seves habilitats. I, per últim, acostumen a tenir més dificultats o més problemes en el que seria el seu benestar emocional.
Mm-hmm. Clar, entre aquestes coses, ara, per exemple, deies el fet d'emigrar, té més incidència entre els joves nascuts a l'estranger, no?, i els municipis, per exemple, de menys de 10.000 habitants, i també, per exemple, parlem de que hi ha molts contractes temporals, no? Si parlàvem, per exemple, d'aquest baix sou, no?, parlem també de jornades parcials, no?, de fins a 20 hores a la setmana, o sigui, es redueix el sou, es redueix l'horari, i doncs les condicions són bastant diferents. Com podem fer front a aquesta subocupació? Què és el que podem fer per tal d'evitar-ho?
Mira, bàsicament, nosaltres el que hem fet en l'informe és hem agrupat tot un seguit de recomanacions. Hem fet aproximadament unes 45 recomanacions que les hem desglossat en tres grans apartats. D'una banda, doncs, intentar minimitzar precisament aquesta incidència de subocupació. Un segon gran àmbit és actuar precisament sobre els impactes, no?, que genera aquesta subocupació. I, per últim, sí que ja són aspectes potser una mica més tècnics, però doncs, el que sí que reclamem és poder disposar d'un millor sistema d'informació i anàlisi per poder realment analitzar de manera molt més acurada aquest fenomen, no? Pel que fa a aquest primer aspecte, que seria la minimitzar la incidència de subocupació, un dels elements bàsics és poder ajustar l'oferta formativa a la demanda del treball, no? I, sobretot, un ajust millor entre ocupació i formació. I aquí, doncs, hi ha diverses mesures. Una d'elles és apostar decididament per la formació professional, sobretot en les famílies amb més demanda d'ocupació, no? Aquí, per exemple, hi ha un informe molt interessant, no?, que és un informe de prospectiva que va fer l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional, on es detecten precisament aquestes necessitats, no? I, per tant, doncs, anem a apostar per això, no? Després també fer un ús més important de beques i reducció de taxes, sobretot en aquestes formacions que d'alguna manera són demandades per les empreses i per les organitzacions. I després, evidentment, també tenir en compte les necessitats del territori. Però per nosaltres també un element que també és fonamental és apostar també d'una manera decidida per l'orientació al llarg de la vida. Això bàsicament significa posicionar un bon servei d'orientació, que tingui una estratègia per tota la vida i que sigui un servei únic de referència pública i qualitat. És a dir, que d'alguna manera ens acompanyi en tot aquest procés de creixement professional, no?, que tenen, doncs, les persones joves, no?, i que, per tant, doncs, els pugui donar un suport a la presa de decisions, no? Per tant, aquesta orientació creiem que també hauria d'apostar també de cara per la formació professional, i també que aquesta orientació també es pugui fer a la universitat, no?, per d'alguna manera, doncs, que les persones que puguin decidir fer un determinat tipus de grau puguin valorar, no?, quines seran les seves oportunitats al moment que acabin aquests graus per incorporar-se, per integrar-se a l'oferta, no?, a la demanda de treball, i que, per tant, també tinguin més probabilitat d'ajustar, no?, la seva formació a les necessitats del mercat de treball.
Mm-hmm. Doncs,
i perquè fan... Sí. Per acabar...
No? Digues, cap problema.
També hem fet tot un seguit de recomanacions per intentar reduir els impactes de la subocupació, no? I aquí, doncs, sobretot ens centrem en reforçar les mesures de lluita contra la desigualtat, sobretot pel que fa a l'emancipació, la conciliació, la mobilitat i la salut. No? I, en tot cas, doncs, els qui vulgui conèixer en detall aquestes recomanacions, doncs, podeu accedir des de la nostra pàgina web a l'informe.
Clar, tot això, tenint en compte, Xavier, que avui en dia, no, és bastant més complicat, no, que potser fa un temps enrere, dedicar-se al que has estudiat, no? Per això parlem també d'aquesta sobrequalificació, no? Aquesta subocupació, perquè és molt difícil que els joves avui en dia aconsegueixin treballar realment del que han estudiat i doncs tenen la universitat, tenen graus, tenen màsters i al final tenen moltíssima sobrequalificació respecte a vegades al lloc de feina en el que estan. Una dada que em crida l'atenció és que aquesta insuficiència, no, de jornada de la que parlàvem té una afectació molt més alta entre les dones que no pas entre els homes i que s'enfila fins al 8,9% del total. O sigui, parlem de que fins i tot majoritàriament les dones són les que han de reduir la seva jornada laboral en aquestes 20 hores setmanals que parlàvem, no? I en aquests contractes temporals, més que no pas els homes. Suposo que també això, doncs, ho heu estudiat a l'estudi i ho heu pogut observar en diversos casos, no?
Sí, m'has fet una pregunta llarga i, si et sembla, doncs intento descompondre una mica, no? En aquest primer aspecte de que els joves tenen moltes dificultats per fer una feina que s'ajusti, doncs, a la seva formació, home, les dades no són tan així. El que estem dient és que és una de cada, no? Estem parlant d'un 22,7, per tant, vol dir que, sí, una de cada 5 persones joves, doncs, poden tenir dificultats per això, però 4 de cada 5 sí que ho aconsegueixen. Per tant, jo crec que és important donar un missatge positiu en aquest sentit, no? És a dir, que la gran majoria dels joves aconsegueixen trobar una feina que s'ajusta, no? a la seva formació i a les seves experiències i a les seves habilitats, no? Per tant, això jo crec que és important dir-ho, no? Després, sí que insistir també que jo crec que és important que les persones joves puguin seguir fent, no, el que realment desitgen, la seva vocació, no? Quines són les formacions que realment creuen que ja poden d'alguna manera desplegar les seves potencialitats. El que sí que també és veritat és que per això hem insistit molt en que cal que puguin ser, que aquestes persones estiguin acompanyades i que rebin tota la informació possible, no? Que sàpiguen que si fan determinat tipus de formació, probablement potser tindran més dificultats, no? per trobar aquest encaix, no? I que en tot cas ells prenguin les decisions, no? Perquè a vegades tenim la sensació que els joves van molt desorientats i que després es troben amb el resultat, doncs, potser fer un grau que d'alguna manera, doncs, la demanda d'aquest tipus de feina, no? que s'ajuda a la seva formació, és petita i moltes vegades ho desconeixen, no? Per tant, és molt important aquesta orientació, donar tota la informació possible, donar tot l'acompanyament possible perquè al final aquest jove faci, no, prengui el camí ajustat, no, amb tot i que pugui prendre la decisió amb tota la informació que li correspon. Jo crec que aquest és el tema essencial, no, pel qual estem treballant. I, per tant, doncs, que sàpiga, doncs, les conseqüències, no, que pot suposar aquesta decisió que prengui en la seva carrera formativa. I després, pel que comentaves de les dones, no, de les noies, respecte als nois, podríem dir, sí que el que sí que veiem és que aquest efecte, podríem dir, de gènere, es observa sobretot en la insuficiència de jornada. No és tant en l'àmbit de la sobrequalificació, sinó en què són que les dones joves es queixen, no, que estan fent que tenen una feina a la qual voldrien d'alguna manera dedicar una jornada completa o més completa i no poden. Tenen que fer una jornada mitja jornada o el que sigui. Aleshores, per tant, és un problema d'insuficiència de jornada. I això com ho podríem explicar? Bueno, hi ha diversos elements. A vegades també hi ha efectes, per exemple, doncs, que venen vinculats a la corresponsabilitat en l'àmbit de la familiar, en aspectes de conciliació, en aspectes que pot ser el tipus de feina que estan fent, és una feina que es caracteritza per aquest tipus de jornades, més o menys de mitja jornada, etc. Hi ha diversos factors que poden explicar que les dones, no? Aquesta diferència entre el 5,3% dels homes i el 8,9% de les dones, podria venir explicat per alguns d'aquests factors que et comentava.
Clar. Doncs Xavier Riudó, director d'aquest informe del CETESC, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquestes dades, no, detalladament, i per reflexionar també amb nosaltres sobre aquesta enquesta. Moltes gràcies i esperem doncs que tot això vagi endavant i millori també amb el pas del temps. Gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres i gràcies per fer difusió de tot el que estem fent des del Consell de Treball.
Gràcies, que vagi bé.
A reveure. Adéu.
Les xarxes socials tenen un pes important en moltes de les costums i les tradicions, no?, que seguim avui en dia, sobretot pel que afecta a adolescents. I, en part, també tenen una mica de culpa amb això que explicarem ara. Només cal fer un cop d'ull a les sales de fitness, no?, als gimnasos, una tarda, per exemple, per detectar que cada cop estan més plenes d'adolescents, sobretot de nois joves. Això per què passa? Doncs avui li preguntem sobre el tema al president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness, ADECAF, l'August Tarragó. August, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una tendència que hem anat veient d'un temps cap aquí i que sembla ser que ha arribat per quedar-s'hi, no?
Esperem que sí, que hi ha arribat per quedar-se o per augmentar-se. Efectivament, és una tendència. Després de la pandèmia hem percebut, i a més, com tu bé deies abans, no?, quan vas a una sala fitness o un gimnàs, es percep molt clarament, i el que tenim dades és que les dades ens diuen que els joves s'han incorporat després de la pandèmia molt massivament als gimnasos, no? I per contra, la gent adulta i gent gran, doncs li està costant tornar als nivells de pràctica que tenia anteriorment, no? Uh-huh. Aquesta és una realitat que és palpable i, a més, les dades objectives així ho diuen, no?
I això és degut a les xarxes socials, al fet de que la pandèmia ens ha canviat la manera de pensar? Vull dir, existeix un per què o no?
Jo diria que existeixen diversos per què. És evident, quan tu introduïes, és evident que hi ha una qüestió estètica en l'entrenament, no? Igual que, jo diria que ha existit sempre, no? És a dir, jo quan era jove, doncs també teníem tots la pressió estètica i, de fet, som una societat que ha tingut sempre pressió estètica. Ara es trasllada a través de les xarxes i segurament viene d'una manera, en alguns casos, fins i tot poc saludable, diguéssim, no? Però sí, com sigui, la pressió estètica ha existit sempre. Per tant, per mi, un dels motius, però no l'únic, és aquest, no?, que bé, la gent associa, vaig al gimnàs, treballo la força i això m'esculpeix el cos, no? La qual cosa és certa, i com que el desig d'un certa, doncs, imatge i de replicar la imatge que segurament tots tenim al cap, doncs implica que vagin més al gimnàs, perquè això és una de les maneres d'aconseguir-ho, no? N'hi ha d'altres de fórmules, de motius, eh? Nosaltres creiem, i ens agrada pensar-ho així a més, que després de la pandèmia, que molta gent va practicar a casa seva, recordem aquelles èpoques,
sí.
El gimnàs s'ha convertit en un lloc de compartir, en un lloc de trobar-se, en un lloc d'activitat física, de veritat, diguem-ne, doncs, compartint-ho amb altra gent, no? Uh-huh. I això creiem que té un pes important, sobretot per tots aquells que vam viure, i els joves i adolescents, doncs, segurament de manera més perjudicial, doncs aquells tancaments que, evidentment, ens aïllaven de la resta del món, no? Per tant, segurament multicausal, el que dius de les xarxes té pes, però nosaltres pensem que n'hi ha molts altres, no?, i esperem que duri per molts anys.
D'aquesta manera podem dir que hi ha un equilibri entre el fet estètic i després també la salut, o té més pes una que l'altra?
Clar, és que aquí l'estètica sempre ha estat present. Tothom que... segurament tothom que es parli sincerament a ell mateix, doncs l'acceptarà, aquest criteri estètic, no? I quan hem fet activitat física, doncs els que la fèiem més habitualment, o quan érem adolescents, quan hi havia xarxes, doncs també ens pesava, no? Tanmateix, nosaltres el que diem és, escolta'm, sigui per un motiu o per l'altre, el que és evident és que tots aquests nois i adolescents, doncs, i noies i adolescents, estan fent activitat física, per tant estan fent salut. I estan treballant i reforçant, sobretot es treballa molt la força, i per tant estan treballant moltíssim, doncs, la protecció del seu cos, la millora del seu cos, i això jo crec que és el que hauríem de posar en valor, no? Mm. És a dir, escolti, serà pel que sigui, perquè és més moda, per l'estètica, perquè hi ha un discurs que s'ha de treballar la força, perquè la gent va socialitzar-se als gimnasos, pel que sigui. Però, ostres, el que és evident és que allò que volíem, que és que els joves practiquessin més activitat física saludable de manera habitual, doncs ara està passant. I, per tant, nosaltres estem supercontents.
I quins exercicis fan? Perquè, clar, són adolescents, no? La majoria, aquests dels que parlem, van al gimnàs sols, perquè a partir dels 13 anys es veu que la normativa ja va canviar i ara ja poden anar al gimnàs sols sense tenir un adult supervisant-ho, i poden existir, imagino, riscos, no? Per la salut, no? També pel fet de, suposo que el creixement, no? Depèn de quin exercici de força es faci, però realment existeixen aquests perills? Pot ser perjudicial en aquest aspecte segons com es faci l'exercici i depèn de quin exercici es faci?
Mira, en la majoria de gimnasos, per no dir tots, existeix personal tècnic que està supervisant també quina és l'activitat que es fa. Tanmateix, et diré que tenen molt clar, els adolescents i joves tenen molt clar quins exercicis volen fer. I això segurament sí que hi tenen un efecte a les xarxes socials. És a dir, saben que volen treballar malucs, volen treballar glutis, volen treballar cama, volen treballar pectoral, volen treballar... Saben quins exercicis volen fer i saben com els han de fer. L'únic risc que existeix, l'únic de risc, perquè si cau una pesa al peu també és un risc al final, però diguem-ne que sent l'activitat d'aquest tipus, hi ha un risc de sobrecàrrega que pugui, sobretot, afectar l'articulació de l'esquena, no? Per mi diria que és l'únic risc, però tenint en compte que la majoria de gimnasos doncs, hi ha supervisió i hi ha gent que està supervisant, doncs diria que és un risc bastant limitat, no? L'única cosa que hauria de tenir en compte tota la gent adolescent que moltes vegades va carregant quilos, és que hauria de saber exactament quins són els quilos que ha de posar i anar en compte, sobretot amb el gest tècnic. Perquè moltes vegades quan superem el límit de la capacitat del nostre múscul, és a dir, carreguem molt més quilos, el que acostumem a fer és tibar o ajudar-nos d'altres moviments o d'altres músculs. I això aquí és on podem provocar lesions, no?
Clar.
I llavors aquí el que hauríem de fer, tothom ser conscient, i això sí que podem demanar-li suport en els tècnics que tenim a les sales, escolta, quin és el meu màxim? I jo amb quin pes he de treballar? I a partir d'aquí no flipar-se, diguem-ne, anar fotent quilos, perquè això no ajuda a res més que a una possible lesió, no? Seria l'únic risc, jo et diria. I tenen molt clar quins exercicis han de fer.
Clar, aquí el fet de deixar enrere aquestes falses creences, no, aquests mites de si fa més mal serà millor, si costa o si després tinc agulletes vol dir que ha funcionat, bueno, saber una mica, no, quin és el pes i quin és l'exercici que ha de fer cadascú. Tant adolescents nois com adolescents noies van per igual al gimnàs o són més nois?
Doncs mira, en els dos casos, tant nois com noies han incrementat molt la seva presència als gimnasos, però els nois més, val? És a dir, estem parlant de que si comparem abans de la pandèmia i ara, quin percentatge de nois i de noies hi havia, doncs els nois han crescut fins a 6 punts, un 6% més respecte abans de la pandèmia, i en canvi les noies estem al voltant d'un 4,5%. Vol dir que això que estem comentant tant és amb nois com amb noies, però amb els nois amb més intensitat.
Uh-huh. I des de DECAF, August, per exemple, quins beneficis dieu que aporta a aquests adolescents fer exercici des d'una edat tan propera, vull dir, des de tan joves?
Mira, nosaltres som defensors de l'activitat física i esportiva des dels 0 fins als 99 anys, absolutament. I des d'aquest punt de vista, els joves, tradicionalment, doncs, han fet dos tipus de pràctica principalment. Aquella pràctica que estava associada a un esport concret, com podria ser el futbol, el bàsquet o el voleibol, o anar al gimnàs, no? Ara està passant que, sempre ha passat que en l'adolescència, els esports tradicionals, com el futbol, bàsquet o voleibol, doncs s'abandonaven de manera bastant habitual, no? És a dir, hi havia un abandonament molt gran d'aquest tipus d'esports. I hi havia uns anys en els quals els adolescents no anaven gaire al gimnàs. I ara el que estem veient és que el que està passant és que de l'esport tradicional al gimnàs hi ha una continuïtat i, per tant, es practica molta activitat física. Nosaltres només hi veiem avantatges. És a dir, qualsevol persona el que hauria de ser conscient és que cuidar el seu cos fer treball muscular, fer treball de força, fer treball cardiovascular, és protegir el teu cos contra, ja vam veure, per exemple, durant la pandèmia, que la gent que era habitualment practicant d'activitat física, doncs les seves les conseqüències de quan agafaven el Covid eren molt menors, no? Per tant, nosaltres no podem fer altra cosa que valorar molt positivament que tothom de 0 a 99 anys practiqui activitat física, no? No hi veiem cap element negatiu, sinó més aviat al contrari, que tant de bo això generi uns hàbits que es consolidin i els mantinguin durant tota la resta de la seva vida, no, aquests joves?
Mm-hmm. Així les recomanacions suposo que serien començar a fer activitat física i sempre amb la supervisió d'un professional, no?, per evitar, doncs, aquestes lesions de les que parlàvem abans, no?
Efectivament, aquí l'única cosa que hem de procurar és això que tu mateixa deies, és a dir, fem activitat física, anem al gimnàs, treballem força, treballem cardio, fem activitats dirigides, i sobretot quan hi ha activitats de risc, com per exemple carregar-se pesos a l'esquena, home, això aquí sí que hauríem de tenir un assessorament d'un tècnic al qual li preguntéssim, doncs, que ens assessorés bé de quins exercicis sí, quins no, etc. No? Perquè hem de tenir en compte també que els adolescents no tots han arribat al mateix grau de desenvolupament motor en el mateix moment. És a dir, hi ha joves adolescents que encara tenen el cos en formació i n'hi ha altres que ja estan molt més fets, diguem-ne, no? I això fa que cadascú necessiti un tipus d'activitat física o un altre, no? Per tant, és bo que els adolescents i joves, sobretot quan comencen els centres, els gimnasos, preguntin als tècnics i s'assessorin.
Exacte. Doncs, August Tarragó, president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness ADCAF, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos a què es deu aquest boom dels adolescents i joves a les sales de fitness i als gimnasos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Y ahora queremos hablar de una canción, Tú lo sabes, así es como se llama. La han compuesto y la han interpretado dos artistas de 13 años, Lil Jan de Barcelona y Barbie Dash de Argentina. Y lo que tiene de especial la canción es que va en contra del bullying y del acoso escolar. Los problemas en este ámbito entre los jóvenes va en aumento y el bullying es uno de los principales factores detrás de esta preocupante tendencia. Por eso han querido transmitir este mensaje con su mismo lenguaje para que llegue a todos esos niños que se encuentren en esa situación, tanto si son los que reciben el bullying como si son los que lo hacen. Lil Jan, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Claro, con esta canción lo que queréis transmitir es este mensaje de superación, ¿no? Sobre todo en un día como es el Día de la Salud Mental, ¿no?
Sí, porque he visto gente que lo ha pasado muy mal con esto del bullying y quiero que se sientan bien.
¿En qué momento se os ocurre la idea de grabar una canción que vaya en contra del bullying, además siendo tan jóvenes, ¿no?, con 13 años?
Sí, bueno, a ver, es que vi una vez en las noticias que cada vez va aumentando el bullying y pues como soy de la edad, más o menos es la edad en la que más bullying se hace, pues con nuestro lenguaje y tal podemos, yo creo, que haya menos o intentar por lo menos que haya menos.
¿Te dedicabas a hacer música normalmente? ¿Era tu hobby antes de esto?
Sí, bastante, sí.
Porque supongo que conocías, ¿no? Eras amigo de Barbie Dash, ¿no? Tu otra compañera.
Todo comenzó en las redes.
En las redes sociales, ¿no?
Sí.
¿Y cómo fue todo?
La conocí por las redes.
¿Cómo fue? ¿Cómo
fue? Bueno, pues, que vi su perfil, me gustó mucho la música que hacía y creamos un beat y yo creo que tipo era la canción perfecta para hacer una colaboración con ella, yo creo.
Uh-huh. Además, un mensaje que es muy importante, ¿no?, de trasladar a toda una generación, ¿no?, en estos momentos, pues
sí,
la tuya, ¿no?, que es cuando más se concentra el bullying en esas edades, y además tan marcada también por las redes sociales. Supongo que también abarcáis en este caso el bullying a través de las redes sociales, ¿no? Vosotros mismos, como comentas, os pusisteis en contacto a través de las redes y por allí también pasan muchísimas otras cosas, de acoso escolar, bullying y mil más, ¿no?
Sí, bueno, es que el acoso también por las redes es que es incluso mayor que tipo que normal. Uh-huh. Yo creo que por las redes hay más bullying y todo. Claro. Así que, bueno, pues intentar que no haya tanto.
Uh-huh. ¿Y por qué el nombre de la canción de Tú lo sabes?
Porque es como una frase de superación, de que tú puedes y que tú sabes que tú puedes, ¿sabes? Más o menos.
¿Qué le dirías, por ejemplo, a alguien que está sufriendo bullying?
Pues que se fije en lo que quiere hacer y que ignore a los que le hacen bullying. Piensa que van a por el más sensible y tú tienes que marcar, hacerte fuerte, porque si te ven sensible no van a parar.
Claro, Lilian, en estos momentos eres un ejemplo, ¿no? Y sobre todo sirves de ayuda para todos estos niños y niñas que pasan por esta situación. ¿En algún momento lo has vivido tú con alguien cercano o contigo mismo para tener tanta conciencia sobre este tema?
Pues por suerte no. Por suerte no, pero es que en las noticias lo he visto y tal y...
Ya.
Y pues...
Pues eres un ejemplo. Ojalá todos los niños fueran como tú, Lil Jan, y
muchas gracias.
Y estuvieran tan concienciados sobre el tema y ayudaran a los demás como tú lo haces. Seguro que esta canción llega a todos. Además, también estaréis de gira, ¿no? Podemos decir, o sea, podréis llevar esta canción a muchísimas partes y hacer sí. que la gente pues tome nota.
Sí, bueno. Estaremos por Colombia, sí.
Exacto. También supongo que la distribuiréis por los diferentes colegios, ¿no? Aquí en Barcelona seguro que se da a conocer muchísimo. Nosotros ahora también la pondremos aquí para que todo el mundo pueda escucharla y se elimine el bullying. Ojalá no exista después de que hayan escuchado esta canción. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y por hacer tantas cosas bonitas como esta canción para ayudar a los demás. Lil Jan, como te he dicho, eres un ejemplo. Gracias.
Gracias a vosotros.
I en uns minuts parlem també de la importància de les teràpies amb animals. Concretament, en aquest cas, parlarem de les teràpies amb gossos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
¿Has perdido peso?
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No, sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
No cuadra aquí.
Todo. Ellos quieren un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Quins beneficis tenen les teràpies amb animals? Com ens ajuden? Doncs avui volem parlar precisament de la teràpia amb gossos. I ara parlem de que l'associació Centre Pedralbes ha organitzat sessió de teràpia assistida amb gossos gràcies al projecte Guau, una iniciativa de gran impacte social liderada per Purina, en la que els gossos es graduen i comencen una nova etapa per tal de millorar la salut de milers de nens i adolescents. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, en parlem amb la Sònia Sáez, veterinària i responsable de comunicació de Purina a Espanya. Sònia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquest projecte, el projecte Guau, que doncs, té els gossos com a protagonistes, podem dir. Tot això per millorar la salut de nens i adolescents, oi?
Així és. El projecte Guau, en aquest cas, estem fent el tancament de la 5a edició i té un objectiu que és poder formar part d'aquesta socialització de cadells perquè siguin futurs gossos de teràpia. I això ho fem voluntaris de Polida, que incloem aquests animals a les nostres famílies i al nostre dia a dia.
Mm-hmm. Al final, la teràpia amb gossos està demostrat que canvia la vida dels pacients i de les persones amb les que tracta, no? O sigui, al final ajuda, en aquest cas, és la part científica doncs, dels medicaments, però també la part emocional, en aquest cas, no? I del tracte en el dia a dia dels gossos amb els pacients, el que també fa que a poc millorin amb les seves malalties, no?
Així és, tenim, des de primera patrocinem molts estudis científics per seguir fomentant el tenir dades objectives que demostrin el que sabem, que la vida amb els animals és molt millor i que tenen un impacte no només a les persones que tenim la sort de conviure amb ells, sinó també a la resta de la societat. Ho expliquem moltes vegades, els gossos, els animals, no curen, cura la medicina, curant els professionals sanitaris, però sí que l'aplicació de les teràpies o les teràpies amb animals és una eina que s'està convertint cada dia més en un element fonamental com a part del procés terapèutic de molts i molts pacients. El vincle amb animal té unes aptituds i té un poder que ajuda moltíssim a que molts pacients puguin accelerar els seus processos de recuperació.
Mm-hmm, exacte. En aquest projecte, per exemple, quines malalties són les que pateixen els pacients que estan? Per exemple, aquests nens i adolescents que tracten amb aquests gossos, què és el que tenen?
Normalment veiem persones amb tot tipus de trastorns, de malalties puntuals o de certes discapacitats també, tant intel·lectuals com a físiques. Aleshores, segons el centre on vagin a fer la seva funció, ens podem trobar un ampli espectre, des de persones amb trastorns mentals, a persones que estan passant per un procés oncològic, per exemple, o persones amb discapacitat intel·lectual. Veiem un espectre molt i molt ampli i veiem també que l'impacte és molt gran en totes elles. Vam treure fa uns anys un informe en pediatria on avaluàvem l'impacte des de la sala d'espera d'urgències fins a prequiròfan. És a dir, que veiem l'impacte que tenen fins i tot quan fem una extracció de sang, una extracció dental, o en processos que són més agressius o problemes de, com deia, de salut mental i seguiment i ajudant la motivació d'aquests nens i adolescents.
Mm-hmm. Perquè, clar, alguns teníeu experiència, no? Per exemple, d'edicions anteriors, però per altres sí que era la primera vegada doncs, que es formava, no?, aquest retrobament de gossos amb pacients. Quins són, per exemple, els gossos que formen part d'aquest projecte? Quina és la raça? Com són?
Aquesta edició hem comptat amb 4 gossos. En aquest cas teníem un gos de mida mitjana gran, que era un labrador, que es diu Pinya, i després teníem 3 cavaliers, la Casey, la Chispa i en Màgic, que són gossos de mida petita. Depèn de per quines activitats és interessant tenir animals que siguin més grans o més petits, perquè no és el mateix si hem de fer una activitat on posem el gos a sobre del pacient, no podem fer amb un gos que pesi 30 o 40 quilos, aleshores és molt recomanable tenir també dins de la plantilla de gossos de teràpia gossos de mida petita, però també ens interessa tenir gossos de mida gran perquè hi ha certes iniciatives o certes activitats en les que, per exemple, el pacient es pot recolzar a sobre de l'animal, que és el que diem que faci de gos manta, posar moltes vegades el cap a sobre del pit del gos ens ajuda a relaxar-nos perquè sincronitzen la nostra respiració amb el batec de l'animal. Aleshores, per poder fer aquest tipus d'exercicis, necessitem gossos de mida més gran. Sempre expliquem que el que és important per un gos de teràpia no és la raça, són les aptituds. Necessitem que siguin gossos tranquils, però gossos molt sociables i gossos que realment disfrutin molt amb el que estan fent. Això és molt important, perquè s'ha de posar el benestar de l'animal al centre de l'activitat. És fantàstic i realment és una eina genial per recuperació i per l'ajuda de la salut de les persones, però tenen en compte que l'animal ha d'estar bé. L'animal no ha de patir estrès, l'animal ha de disfrutar el que està fent ha de tenir els seus descansos i ha de tenir el seu moment com a animal de companyia no professional. Per això també posem molt en valor el paper del tècnic, que sigui una persona correctament formada per detectar si l'animal està bé, si no està estressat i si realment està disfrutant del que està fent.
Exacte. Precisament sobre això t'anava a preguntar, no? Sobre el fet de... Estem parlant de com ajuden els animals als pacients, però també el fet de que l'animal no pateixi, de que l'animal estigui a gust i faci la feina agradablement, no podem dir que estigui igual de bé que els pacients en aquest aspecte, doncs també és igual d'important que la resta, no? Al final, doncs, es tracta d'això, d'una teràpia d'ajuda de les dues parts, no? De les dues bandes, i en aquest cas doncs també de cara no només als pacients sinó també a les famílies dels pacients, perquè també clar, dieu que quan recorren, per exemple, aquests gossos, les sales d'espera de les consultes també fan que l'espera per part dels familiars que tenen els pacients allà en el centre Pedralbes aquest a l'associació, doncs aconsegueixen que facin que tinguin més que sigui més curta, no, l'espera del pacient, i que sigui més amena en aquest aspecte i que no doncs es preocupin en excés i estiguin a gust, no? També és important per aquesta banda.
Sí, que el centre Pedralbes no és un centre d'urgències, no és un centre de salut com a tal, però sí que és veritat que en els ambients, no, de l'àmbit hospitalari, clar, quan veiem que, sobretot, quan tenim un nen que està a urgències, que té un procés crític, que no sabem què els hi passa, no només la teràpia es fa amb els nens o aquell suport emocional, sinó també amb les famílies, per poder gestionar una miqueta l'angoixa, o també ho veiem en casos d'oncologia, en el que són casos molt difícils, sobretot quan parlem de càncer infantil, aquest suport que puguin fer tant el nen com els familiars, i realment en els familiars el paper clau que tenen els gossos de teràpia ho veiem sobretot quan parlem de persones que tenen malalties terminals. En poder ser aquest acompanyament, també la gestió del dol i la gestió del comiat. Així que és veritat que molt probablement els pares de les persones que estan al centre de Pedralbes estan molt contents de poder tenir aquesta iniciativa, que tenen gossos de teràpia que els donen suport en diferents àmbits, perquè realment motiven molt els nens que puguin haver-hi i són un element facilitador pels professionals amb, probablement en algunes iniciatives com la part de fisioteràpia, no? Podem moure aquelles articulacions que poden estar anquilosades en segons quins processos. El poder incloure el gos en aquestes iniciatives ajuda moltíssim, o en persones que tenen TEA els pot calmar en tota la part de gestió emocional. Són un suport indispensable.
Exacte. Doncs Sònia Sáez, veterinària responsable de comunicació de Purina a Espanya, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquesta teràpia amb gossos, ara que ja sabem que s'han graduat, que han començat aquesta nova etapa per millorar la vida dels nens i els adolescents que malauradament es troben en aquestes situacions. Els animals ens ajuden moltíssim i els hi hem d'agrair enormement tot el que fan per nosaltres, perquè la veritat és que es porten molt millors a nosaltres del que nosaltres ens portem amb ells. Tant de bo fóssim una mica com els animals, i en aquest cas doncs com aquests gossos. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara volem parlar d'obesitat, però des de la part una mica des de la vessant de la cirurgia en obesitat. Aquests dies, per exemple, parlàvem, no?, de la malaltia del fetge gras, aquesta malaltia vinculada a l'obesitat i la diabetis, que es calcula que afecta més de 40 milions de persones al món. També parlàvem de que s'ha identificat una relació entre la composició de la microbiota intestinal i la predisposició d'una persona a desenvolupar una addicció al menjar. I també hem vist recentment, no?, aquesta proposta de la creació de la figura del referent en obesitat. Una nova figura, no?, que en aquest cas doncs podria també ajudar moltíssimes persones. Però ara volem parlar de cirurgia en obesitat, quins tipus hi ha i què s'amaga darrere de tot això. I ho parlem amb el doctor Amador García, que és el president de la Societat Espanyola de Cirurgia de l'Obesitat, del SECO. Doctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, quan parlem d'obesitat, el tema abarca moltíssim, no? Llavors, suposo que hi ha moltes branques diferents i diferents maneres d'enfocar-ho també, no?
A veure, més que parlar de moltes coses diferents, estem parlant d'una malaltia molt complexa, una malaltia que té molts, que afecta a molta gent, que té una causa té múltiples causes que l'originen, i per això l'abordatge també pot ser molt diferent. Quan estem parlant del tractament de l'obesitat amb cirurgia, ja estem parlant de casos especialment greus, no només des del punt de vista d'un excés de pes molt important, sinó també des del punt de vista de persones que pateixen complicacions molt greus des de dos punts de vista, des del punt de vista social, des del punt de vista personal, i també des del punt de vista de patologies afegides com les que ha nombrat fa una estoneta.
Uh-huh. Per exemple, quan parlem d'obesitat en qüestions de cirurgia, quins són els pacients que són aptes per poder realitzar-se això?
A veure, en principi, els criteris que estan actualment acceptats per les principals societats científiques a nivell internacional indiquen que la cirurgia es pot indicar, es pot aplicar amb seguretat en persones que pateixen obesitat i que tenen un índex de massa corporal per sobre de 35 quilograms per metre quadrat, o aquelles persones que tenen un excés de pes de un IMC de 30 o superior, a més tenen patologies afegides especialment agreuades per l'excés de pes. I aquí estem parlant, entre altres, principalment de la diabetes tipus 2, una diabetes tipus 2 molt malament controlada, amb una persona amb índex de massa corporal de 31 o 32, doncs a dia d'avui es considera que podria ser una indicació de cirurgia. Això el que faria és que la quantitat de persones que potencialment tindrien indicació quirúrgica seria pràcticament inabastable, perquè estem parlant de que persones amb índex de massa corporal per sobre de 35 en tot el territori nacional podrien ser alrededor de 4 o 5 milions de persones. No tothom que té aquest excés de pes té una indicació clara de cirurgia i ha de ser una avaluació acurada per un equip multidisciplinar, per especialistes amb obesitat, a la que ha de dir si aquesta persona a la cirurgia li pot beneficiar.
Uh-huh. Hi ha moltes cirurgies d'obesitat actualment?
Doncs tenim dos tipus de cirurgies que són les que pràcticament es faran el 80% dels casos, que serien el bypass gàstric i l'aspectomia vertical, i tenim altres tipus de procediments, que podria ser el SADIS, podria ser el creuament duodenal, el bypass gàstric d'una anastomosis, o altres tipus de procediments nous que estan en desenvolupament, doncs que s'apliquen d'una forma més restrictiva, que s'apliquen d'una forma més seleccionada per pacients que tenen indicació específica. Globalment parlant, podem distingir tres tipus principals, els que serien els procediments restrictius, aquells procediments en el que l'acció que nosaltres fem és reduir el volum de l'estómac, reduir la capacitat de recepció d'aliments de l'estómac, i els procediments mixtes o hipoabsortius, en els que a més de reduir la capacitat de l'estómac, afegim una actuació sobre el budell prim, perquè no hi hagi tanta absorció. Aquesta és una visió molt clàssica de la classificació de les cirurgies, però que és més entenible de cara a explicar-ho a les persones que pateixen obesitat.
Uh-huh. I quan parlàvem, per exemple, de que si es practiquen moltíssimes cirurgies d'obesitat, més o menys, per exemple, afecten a més a dones o a homes?
A veure, quan nosaltres veiem les estadístiques, generalment la cirurgia s'aplica més a les dones, al voltant d'un 60-70% de les persones que superen són dones, i la resta habitualment són homes. La prevalència de l'obesitat és més o menys equilibrada, però, diguéssim, entre sexes sí que hi ha una certa més predisposició cap al sexe femení, però no és un factor de risc de patir obesitat. Sí que el sexe masculí està relacionat amb casos d'obesitat més greus, amb més patologia afegida, amb més complexitat.
Uh-huh. I en qüestions d'edat, afecta a gent jove o a gent més gran?
Afecta a tothom. Afecta gairebé a tothom per igual. Sí que és cert que hi ha
conforme ens anem fent grans, ja més canvia la composició corporal, canvia la fisiologia, que fa que tendéssim a acumular més greix i una certa augment de la prevalència conforme anem fent més grans. Però, per desgràcia, tenim afectació d'obesitat en persones joves, en adolescents i fins i tot a l'edat pediàtrica.
I es pot fer, per exemple, una operació de cirurgia a gent jove o, per exemple, a menors?
A veure, en principi, per poder, es pot fer. I, de fet, les noves indicacions veuen que hi ha certs beneficis a persones amb pacients amb edat adolescent. El que sí que és cert és que aquestes indicacions són molt més restrictives.
Clar.
Pensem que nosaltres, quan tractem una persona amb cirurgia que viu amb obesitat, a nosaltres li estem fent un procediment que és una ajuda, és un afegit al seu tractament, però no és la solució de la seva obesitat. La solució de la seva obesitat és, si n'hi ha, és que canvi d'hàbits. Ha de canviar la forma de relacionar-se amb el menjar, ha de canviar el que menja, ha de canviar el que compra, ha de muntar l'activitat física, ha de fer un seguit de canvis mínims en el seu dia a dia. Quan estem parlant d'una persona adolescent o en edat pediàtrica, normalment són persones que tenen dependència d'uns pares o d'uns tutors, i aleshores aquests canvis no poden incloure només a la persona que viu amb obesitat, aquest adolescent, aquest jove que no opera, sinó que ha d'incloure tota la família. Per això el tractament és força més complex i és força més restrictiu.
Mm-hmm,
si estem parlant de gent jove, doncs sí, tenim un pool de pacients amb 20, 25, 30 anys molt important i que cada vegada està entrant més a les llistes d'espera d'obesitat.
També suposo, com comentaves, no, que depèn no només de la cirurgia, sinó dels hàbits i de com vulgui canviar el seu estil de vida, no, aquella persona. Normalment, una operació de cirurgia d'obesitat, amb el temps, és fàcil de mantenir? Normalment veiem resultats esperançadors en aquest sentit, de que ajuden molt en qüestions de, doncs, tornar a tenir, per exemple, una vida normal?
Sí, aquest és l'objectiu que busquem amb tots els pacients que intervenim. En línies generals, la cirurgia té una tasa d'èxit en relació amb adquirir un pes més normalitzat. Nosaltres no anem a buscar que la persona que viu amb obesitat intervenir es quedi amb un normopès, es quedi amb un índex de massa corporal per sota de 25. Anem a buscar un grau d'excés de pes que pogués ser més saludable, que pogués ser que tingui menys risc de desenvolupar malalties afegides a relacionades amb l'obesitat. I l'objectiu és que mantingui aquest pes. Com més pes pugui perdre, millor. S'ha vist i s'ha demostrat que si les persones que pateixen obesitat són capaces de perdre al voltant del 20 al 30% del seu pes total, el risc de que les malalties afegides poguessin empitjorar o que anessin a donar més complicacions es redueix d'una forma molt significativa. I, de fet, amb aquestes pèrdues ponderals, aquestes persones poden fins i tot remetre o resoldre aquestes malalties afegides per un llarg temps. En la qual aquest és el nostre objectiu. Nosaltres anem a buscar la salut de les persones que pateixin obesitat. La tasa d'èxit que tenim en els diferents procediments varia depenent de molts factors, però en línies generals nosaltres aconseguim això en més del 70-75% de les persones que intervenim. Si anem a parlar de reducció de malalties afegides, doncs a 4-5 anys després de la cirurgia, gairebé la meitat, 45-50% de les persones que pateixen diabetis, doncs poden retirar o fins i tot no han de fer servir mai més les medicacions que feien servir per al tractament de la diabetis. Poden reduir i fins i tot retirar al voltant del 40% de les medicacions de la hipertensió. Podem retirar les màquines de CPAP per a aquelles persones que pateixin apnees de la son en més del 60% dels casos. Això són resultats que estan demostrats tant a nivell nacional com internacional i que són resultats força, força sòlids. Òbviament hem de tenir en compte que l'obesitat és una malaltia crònica. Vull dir que és una malaltia amb la que hem d'estar lluitant durant la resta de la nostra vida, i que lo habitual i lo més normal és que pugui haver-hi recaigudes i que pugui haver-hi problemes al llarg del temps. No són pacients que nosaltres poguéssim donar d'alta mai. Clar. Són pacients que han d'anar seguint de perdida i que necessitaran diferents tipus d'actuacions al llarg de la seva existència. No sempre aquestes actuacions haurien de ser quirúrgiques, haurien de ser cirurgies, sinó que poden ser amb qualsevol de les altres eines que tenim ara mateix disponibles.
Tot i això, al llarg dels anys s'ha avançat moltíssim en aquest àmbit, no? I cada cop són més els avenços que hi ha, tant tecnològics, no?, com d'altres també en aquest aspecte, no?, per tal de millorar la qualitat de vida dels pacients amb obesitat i també aquestes cirurgies, no?
Exacte. Exacte. Nosaltres cada vegada tenim més eines, tenim més instruments per poder tractar les persones que tenen obesitat, no només des del punt de vista quirúrgic, sinó també amb altres tipus de tractaments. Des de la part que més ens atanya als cirurgians, doncs tenim cada vegada nous ingenis, com tenim els robots, tenim dispositius d'energia, dispositius de rapadores, diferents estris que fan que la cirurgia sigui més ràpida, sigui més segura, que les persones que intervenim doncs es puguin reincorporar el més aviat possible al seu dia a dia, que pateixin menys dolors, que puguin estar menys dies ingressats a l'hospital, que notin menys l'efecte de la cirurgia en definitiva. Des d'altres punts de vista, doncs tenim eines endoscòpiques que cada vegada són més eficaces per aconseguir bons resultats de pròdua ponderal en aquelles persones que tenen graus menys greus d'obesitat. Tenim nous fàrmacs que la veritat és que cada vegada són més efectius i que cada vegada fan que el tractament pogués arribar a més gent que pateix obesitat i sobrepès. O sigui, en definitiva, coneixem millor la malaltia i la podem tractar millor. Mm-hmm. El pas definitiu, el pas més important que ens falta és el coneixement més exacte de com funciona la fisiopatologia, de per què se'n desenvolupa l'obesitat en les diferents persones, per poder buscar les vies terapèutiques, els tractaments que millor es poguéssim acomodar a cadascú. No persones que tenen la mateixa edat, el mateix alçada, el mateix excés de pes i les mateixes malalties afegides han de tenir el mateix tipus d'obesitat. Mm-hmm. Aquestes persones poden necessitar tractaments diferents i això és el que encara ens falta per esverinar el que encara no tenim del tot 100% clar.
Mm-hmm. Reptes per endavant, nous objectius i el que cal, doncs, seguir estudiant i moltíssima investigació, no?, com passa amb qualsevol altre àmbit. Doncs moltíssimes gràcies, doctor, per parlar amb nosaltres d'aquesta problemàtica, no?, d'aquesta obesitat, i tant de bo això que dius que encara us falta, aviat ho pugueu saber i trobar la solució. Moltíssimes gràcies i estarem també nosaltres aquí per informar sobre el tema.
Perfecte, moltíssimes gràcies pel seu temps.
Gràcies. I ara volem parlar de que la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica ha alertat que al voltant del 50% de les cirurgies estètiques no les fan cirurgians plàstics. Això comporta que els pacients tinguin uns resultats a vegades no desitjats o fins i tot atemptar contra la vida de les persones. A més, una enquesta difosa als més d'un centenar de professionals amb aquesta especialitat a Catalunya revela que el 90% han hagut de corregir algun tractament o intervenció realitzada per algun d'aquests metges sense les competències necessàries. Sobre el tema, perquè ens doni l'opinió al respecte i perquè ens expliqui el perquè, les causes, no, de tot plegat, en volem parlar amb el doctor Jordi Mir, que és vocal de cirurgia estètica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. Doctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'una problemàtica i que al cap i a la fi tampoc està a les mans dels pacients saber amb exactitud que s'estan realitzant tractaments amb gent realment no especialitzada en aquest àmbit, no?
Efectivament. I per això, des de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reconstructiva i Estètica, busquem que la població estigui més informada, que tingui més informació, no? Aquesta campanya té dos objectius. Una banda, que hi hagi més informació de la població sobre aquesta situació i que la població sàpiga on pot buscar el cirurgià plàstic. Hi ha diversos llocs, però dos molt bons són la Societat Catalana, la web de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora Estètica i la web del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, si està a la província de Barcelona o de la província on estigui. No? Allà, en aquestes webs, per ser-hi, es necessita el títol de metge i també el títol oficial d'especialista en cirurgia plàstica. Paral·lelament, també busquem un canvi legislatiu que acabi amb aquesta intrusió, no? Perquè amb l'enquesta que es va fer en el darrer congrés del Jet Catalana de Cirurgia Plàstica, el 90% dels cirurgians plàstics vam manifestar que havíem hagut de corregir un procediment realitzat per un metge sense títol. No? I llavors això té dues conseqüències importants. Una és aquesta, dels mals resultats, la necessitat d'una altra cirurgia, i també, en segon lloc, però potser més greu, és les grans complicacions que pot haver-hi al darrere d'una cirurgia estètica. La cirurgia estètica es banalitza i pot tenir greus complicacions, incloent la mort.
Exacte. Perquè tot això, a més, està passant tenint en compte que l'existència de màsters en cirurgia estètica agreugen també aquesta confusió, no?, de la població sobre la informació que reben a l'hora de buscar algun professional que realitzi, doncs, aquestes operacions. Sí que és cert que aquestes formacions, podem dir, que acostumen a ser d'un any màxim, no aporten realment ni la formació ni tampoc els coneixements necessaris per tractar aquestes possibles complicacions, no?, que vostè ens comentava, i al final, doncs, és una mica enganyifa, no podem dir. Aquest màster no conclou que al final el professional sigui realment un especialitzat en la matèria.
Efectivament. Els cirurgians plàstics catalans estem indignats amb els màsters en cirurgia estètica. Pensem que és un disbarat pretendre que un màster que dura 3, 6 mesos, un any, pugui assemblar-se al que és la formació d'un cirurgià plàstic, que és una formació com a mínim de 11 anys, és a dir, 6 de llicenciatura en medicina i 5 d'especialitat en cirurgia plàstica. Però és veritat que aquest món és un sector que és molt atractiu a nivell econòmic i això genera, doncs, tota aquesta sèrie de màsters que ens indiquen.
Uh-huh. És un dels mons amb més intrusisme professional?
Sí, jo penso que sí, indubtablement hi ha factors que ho afavoreixen. Un és aquest que dèiem, que és un sector atractiu a nivell econòmic, un sector que mou molts diners. Un altre és l'auge que té actualment la cirurgia estètica a la nostra societat, perquè tots volem estar millor, per la imatge, per la importància que se li dona a la imatge, i també perquè ho tenen relativament fàcil amb la legislació actual, perquè a l'Estat qualsevol metge pot fer una operació d'estètica. És un fet increïble, però que és així.
Clar, i tot això per part de cara als pacients, no? Per exemple, un pacient que vol anar a fer-se una operació estètica, quins passos ha de seguir per tal d'assegurar-se de que aquella persona és un professional?
Molt bé, Mar, aquesta és una pregunta molt bona. El que ha de fer un pacient és, per fer-se una operació de cirurgia estètica, és buscar un cirurgià plàstic i estètic. Tots els cirurgians plàstics tenen títol de cirurgià plàstic, estètic i reconstructiu. I on pot trobar un especialista en cirurgia plàstica? A Catalunya aproximadament som uns 150 i ens pot trobar o a la web del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona o a la web de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Allà tots els que hi són cirurgians plàstics amb títol oficial. Per què? Perquè per ser-hi es demana això, es demana no només el títol de la llicència de medicina, sinó també el títol de cirurgià plàstic. Jo també recomano que quan un es vol operar de cirurgia estètica, visiti a més d'un metge. Visiti a dos o tres cirurgians plàstics titulats i amb el que li doni més confiança, doncs endavant.
Mm-hmm. D'acord,
també,
perfecte.
També, Marc, disculpa, una altra cosa molt important és el cirurgià plàstic t'explicarà complicacions de l'operació. Te les explicarà. Desconfiem d'aquells metges que ens diuen que són cirurgians estètics, que no es presenten com cirurgians plàstics i que no et parlen de complicacions, que et parlen de que tot sortirà perfecte. Perquè nosaltres treballem perquè tot surti el millor possible, però el 100% no existeix.
Exacte. Doncs, doctor Jordi Mir, vocal de cirurgia estètica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica, moltíssimes gràcies per ajudar-nos en aquest aspecte, no?, a obrir els ulls, no?, per tothom qui vulgui doncs, realitzar-se alguna operació estètica i saber en aquests moments què és el que s'ha de fer, no?, per tal de no trobar-nos en aquesta situació i que puguem patir, no?, i tenir en aquest aspecte algun contratemps amb la nostra salut. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies per ajudar-nos a difondre aquesta notícia i a informar a la població. Us estem molt agraïts. Gràcies, Marc.
I d'aquí no res, continuem per parlar de Barcelona i de robatoris, en aquest cas de les bicis, robatoris de bicicletes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, pantalones, blusas, vestidos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Barcelona ja des de fa un temps s'ha convertit en una ciutat no massa segura i els robatoris estan a l'ordre del dia. Avui volem parlar dels robatoris de bicicletes. El nombre de bicicletes robades de Barcelona ha augmentat un 34% els dos darrers anys, segons un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que posa en relleu la vulnerabilitat de les persones que opten per desplaçar-se de forma sostenible a les ciutats. Sobre aquests robatoris i aquest augment de robatoris, sobretot, en volem parlar avui amb l'investigador de la UAB, el Jordi Honey. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'un augment del 34% en els dos últims anys, no?, de robatoris de bicicletes a Barcelona. A què es deu, per exemple, aquest augment, aquest percentatge tan alt?
Doncs mira, vam començar l'any 21 a demanar les dades oficials dels Mossos d'Esquadra sobre els robatoris a Barcelona i vam veure uns 570 i ara ja està arribant gairebé al 1.200. I no sabem si és perquè les bicicletes ara són més cares, potser simplement hi ha bicicletes elèctriques, la tecnologia està avançant, però també podria ser que la gent ho està reportant més, perquè des de fa un temps estem intentant que demanar a la ciutadania a reportar més els robatoris, perquè si realment no reporten totes, no entenem la magnitud del problema.
Mm-hmm. Clar, en molts casos no s'acaben denunciant, no?, aquests robatoris, o sigui, segurament seran molt més altes les xifres, però, per exemple, segons les dades de l'estudi, l'any 2023 es van denunciar 1.167 bicicletes a Barcelona, una xifra molt superior, no?, a les 870 que es van robar durant el 2021. Actualment ja es diu, no?, que el nombre de bicicletes que roben al dia, de mitjana, són 3.
Com a mínim, exactament. Com a mínim són 3 i sospitem que poden ser moltes més. Hem fet enquestes a gent que li han robat la bicicleta i els hem preguntat, va vostè denunciar-ho? I dos de cada 3 deien que no. O sigui, com a mínim, estimem que és tres vegades més alt del que tenim les dades oficials. I podria ser molt més, perquè, esclar, es va com una enquesta en què li vam fer preguntes i la persona que contesta l'enquesta també són més propenses a denunciar-ho. Per tant, pensant que pot ser de 3 a 10 vegades més les dades oficials, per tant, és possible que se'n robin de 9 a 30 bicicletes al dia, no ho sabem. La veritat és que no sabem la magnitud del problema i aquest és un tema que volem tractar.
Mm-hmm. I, per exemple, pel que fa als districtes de Barcelona, sabem més o menys a quins districtes succeeixen més fets com aquest?
Doncs hem vist que a Sant Martí i l'Eixample i Ciutat Vella són els districtes que més destaquen i això ha sigut constant en el temps. Els últims 3 anys hem vist una certa estabilitat que aquests són els districtes on més hi ha robatoris. També veiem que encaixa amb on hi ha les bicicletes aparcades al carrer, que tenim estudis previs o anteriors en què miraven els patrons d'aparcaments al carrer i veien que on hi ha més bicis aparcades al carrer també hi ha més robatoris, però hem de pensar també que les reportades també inclouen els interiors, els aparcaments amb pàrquings, amb magatzems, amb trasters. Aquests també s'inclouen amb les dades oficials, per tant es poden robar bicicletes en el carrer com amb espais protegits.
Uh-huh. A més, si parlem de mesos, no? Quines èpoques de l'any són les més comunes pel que fa a aquests furs, parlem de gener i octubre, no? Que són els en els que més roben, doncs, aquests lladres, no? I de maig a juny són els que registren menor incidència. Suposo que també pel fet de que la gent potser les utilitza més perquè ja s'apropa l'estiu, o a què es deu això?
Sí, hi ha una certa estacionalitat, és veritat. El que ens ha sorprès és el mes de novembre o a tardor, que hi ha bastants. A mi això ha sigut constant en els últims anys. Hi ha certa estacionalitat. Bueno, podem deduir algunes coses amb les poques dades que tenim, però ens falta conèixer molt més aquesta problemàtica i des de la universitat estem intentant entendre aquests patrons perquè és un tema bastant important per la mobilitat ciclista i si no ni entenem la magnitud, ni entenem com funciona, ni sabem els patrons especials i temporals i d'això realment serà molt difícil de col·laborar junts amb les institucions per donar-hi solucions i amb la campanya que estem fent per demanar que es reporti les bicicletes de la plataforma Bicicet és la intenció, no? de tenir millors dades per entendre la problemàtica i donar-hi solucions.
Exacte, ara comentaves la campanya que heu posat en marxa, no? Aturem els robatoris de bicicletes, impulsada en el marc del programa Impetus, també de la Unió Europea, i precisament és per això, no? Per intentar, doncs, evitar que es robin tantes bicicletes al dia, no? com estem comentant avui aquí. Entre les 8 i les 12 de la nit és la franja horària en les que més roben, no? Precisament per això, no? Perquè la gent, doncs, deixa les bicicletes aparcades i perquè s'acaben, doncs és la nit, no? I és fins l'endemà que no la tornen a agafar. Però, per exemple, vosaltres, quina solució poseu, a part d'aquesta campanya que esteu ja portant a terme, què és el que recomaneu?
D'acord. Sí, bueno, dèiem que s'ha de fer diversos passos. En primer lloc, com ja hem comentat, s'ha de recollir dades, s'ha d'entendre l'abast i la magnitud del problema. A part d'això, hem de tenir, com a ciutat, una estratègia d'aparcaments segurs i una estratègia per atendre els robatoris. Fins als últims anys s'ha avançat molt amb el desenvolupament de carrers bicis, que s'ha avançat moltíssim, però ara, en aquests propers anys, creiem que el següent pas és realment fer una estratègia per aparcaments, que pot ser en espais públics, però també pot ser en espais interiors, en equipaments, en espais de feina, i d'aquesta manera donar seguretat a aquelles persones que ja tenen bicicletes a casa seva perquè potser el fan servir el cap de setmana, però no s'atreveixen de fer-ho servir en el dia a dia per la por al robatori. I volem que aquestes bicicletes baixin als carrers no només els dissabtes i diumenges, sinó també en el dia a dia per transformar la ciutat i que sigui més neta, menys sorollosa i tinguem una mobilitat ciclista i més segura.
De fet, diria més, jo crec que el tema dels robatoris és el fre més important perquè no hi hagi més usuaris de la bicicleta actualment a la ciutat de Barcelona. Per tant, ja hem de donar-hi atenció i ho hem de fer des de les diferents institucions, des de la recerca i de les institucions que han de treballar junts per donar-hi solucions.
Mm-hmm. Doncs Jordi Honey, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, investigador de la UAB. Estarem pendents d'aquesta campanya i esperem doncs, que aquest percentatge l'any que ve es vegi notablement reduït i no hi hagi tants robatoris de bicicletes a Barcelona. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i consciència també sobre aquest tema.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Sovint es parla de que quan hi ha un pacient amb càncer li recomanen que es continuï movent, que continuï caminant al llarg del dia, que mogui el cos en mesura del possible. Però avui ens volem preguntar com ajuda concretament l'esport en aquesta recuperació del càncer. Sobre el tema avui li volem parlar amb la Isabel Pérez, que és secretària general de l'UFEC. Isabel, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Clar, normalment es recomana, no?, encara que doncs, es trobin una mica malament, doncs, que es continuïn movent, que no es quedin al llit, per exemple, i que continuïn, encara que sigui, caminant, no? Però, realment, com ajuda l'esport a la recuperació del càncer? Quina funció té i quin percentatge doncs, de recuperació pot tenir per l'esport?
Pues jo crec que sobretot després de la pandèmia hem estat molt conscients de que la pràctica organitzada d'esport té beneficis més enllà pues, de l'activitat física, del moviment, d'una activitat suau, que fins ara més o menys eren tots conscients. Jo crec que amb el clic de la pandèmia vam ser plenament coneixedors de tots els beneficis directes que la pràctica esportiva organitzada podia tenir pues, tant a nivell físic com a nivell de salut mental, i això ara ho concretem amb aquest projecte que introduïs, amb el projecte Nereida, amb pacients oncològics de càncer de mama a través de la modalitat, en aquest cas, del rem de mar, del rem en aigües obertes. Mm-hmm. Amb l'impacte que esperem directament en aquestes pacients que participaran del programa és tant de guanyen flexibilitat, guanyen temps de recuperació i sobretot acompanyament en equip a la situació patològica que estan vivint.
Clar, és un programa, no, que es diu programa, bueno, projecte Nereida.
Exacte.
Que es, doncs concretament, no, és amb els pacients, amb les pacients de càncer de mama, no? I què és el que fan? Dius que és a l'aigua, però realment quin tipus d'esport fan? Perquè clar, tenint en compte, no, que hi haurà diferents graus, no, de la malaltia, que algunes dones doncs, es trobaran millor que altres, al final ha de ser un programa adaptat a elles, no?
És un programa desenvolupat de la mà dels nostres entrenadors, de la mà de la directora del projecte, que també és especialista en la pràctica del REM, la Sònia Güell, però també acompanyat directament per l'equip mèdic de l'Hospital del Mar. I consta bàsicament amb tres sessions setmanals, dues de rem indoor i una en aigua oberta, i amb una embarcació estàndard, que és una embarcació olímpica que pot acollir pues, fins a quatre pacients acompanyades de la timonera, que és l'entrenadora que els hi farà la pràctica esportiva recomanada. Aquí els beneficis, com deien, són tant de flexibilitat, de recuperació muscular, de coordinació i sobretot de mindfulness, de treure el focus de la seva situació patològica i de generar consciència d'equips d'acompanyament.
Clar, a part de l'activitat física, suposo que deu fer moltíssima activitat psicològica, no? Perquè deuen ser aquests tres dies que expliques una desconnexió del món real, no? Del procés tan dur que estan passant i deu ser doncs, com el moment de relaxar-se, d'estar pendent d'alguna altra cosa i de centrar-se doncs, potser en aquesta diversió que alhora també els hi fa bé per la salut, no?
És beneficiós, exacte. Al final és introduir-nos a la rutina mèdica, perquè estarà dins de l'entorn mèdic que les acompanya, introduir aquesta pràctica
pues fora de les consultes i fora dels laboratoris, que és igualment beneficiosa per la seva recuperació en la seva situació.
I quantes dones hi participen? Quan és el grup, per exemple, de 5 dones, és més gran?
El grup amb el que comencem el projecte són 8, i els entrenaments estan dividits en dos equips, amb 4 participants per embarcació, cada 4 participants acompanyades de l'entrenadora.
I de quines franges d'edat parlem?
Són dones que van dels 35 anys fins a la 50.
Clar, i també suposo que deu ser un suport entre elles, no? Conèixer unes a les altres,
sí,
saber la situació de totes.
Exacte.
Doncs, Isabel Pérez, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos a conèixer aquest projecte i ajudar aquestes dones amb els processos que estan passant, no? I doncs, ajudar-les en la seva recuperació. Moltes sí, gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
I ara volem parlar de la investigadora de la Fundació CRIS contra el càncer, la Meritxell Rovira, que ha aconseguit descriure un mapa celular, un mapa de les cèl·lules del pàncreas, que ajudaria a dissenyar millors tractaments contra el càncer de pàncreas i la diabetis. Aquest estudi permetria comprendre millor com es desenvolupa el càncer de pàncreas, la supervivència del qual als 5 anys és menor del 10%. Ella és investigadora de la Fundació CRIS contra el càncer, també jefa de grup de regeneració pancreàtica a l'Institut Idivell, i també compta, que ara parlarem també d'això, amb una beca d'excel·lència de la Fundació CRIS contra el càncer d'1.250.000 euros per la seva investigació, una de les més altes de la Unió Europea que provenen de la societat civil. En parlem amb ella. Doctora Meritxell Rovira, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, moltíssimes coses, no? Veiem per aquí, veiem que professionalment, doncs, ho estàs fent molt bé, no?, amb aquesta investigació contra el càncer de pàncreas. D'on surt aquesta investigació? En quin moment decideixes posar-te en marxa per descobrir això, per descobrir aquest mapa de cèl·lules?
Pues, bueno, tot va començar amb un origen diferent que no tenia res a veure amb el càncer de pàncreas, perquè el que nosaltres volíem entendre era l'heterogeneïtat que hi ha en el pàncreas, i aquesta heterogeneïtat podia tenir relació amb patologies pancreàtiques. I després d'aquest descobriment ens hem adonat que sí, que realment aquesta heterogeneïtat la podíem correlacionar amb diferents tipus de tumors pancreàtics, i és una heterogeneïtat que existeix en els pacients, no? Un tumor d'un pacient no és igual a un altre, i això ens va fer pensar que havíem d'anar a la cèl·lula d'origen i estudiar aquests tumors des de la cèl·lula que els genera, per així poder desenvolupar teràpies més personalitzades i identificar biomarcadors per una detecció el més aviat possible.
Perquè actualment la supervivència als 5 anys és menor del 10%, o sigui, encara estem parlant de que queda moltíssim per fer, i malauradament afecta de manera molt greu, no?
Correcte. Sí, és el tumor amb pitjor supervivència. Aquest any estem al 12%. Més o menys, 12% de supervivència a 5 anys, i és un tumor molt agressiu, que a més es diagnostica tard, perquè la seva sintomatologia és molt general, és mal d'esquena, malestar, perdre de pes una mica, i el fet de que la sintomatologia sigui molt general, que no tenim un bon biomarcador per detectar-lo de manera aviat, i el fet de que no respon a les teràpies actuals fa que la supervivència sigui molt, molt baixa.
A qui afecta generalment?
Pues, generalment el càncer de pàncreas afecta tant a homes com a dones, i fins ara estava afectant a una població d'edat avançada, no?, per sobre dels 60-65 anys.
És veritat que en els últims anys hem vist no només en càncer de pàncreas, sinó en tumors gastrointestinals, que han començat a augmentar els casos en gent que està per sota dels 50 anys, no? Gent molt més jove del que estava habituat, i això és un problema que també s'ha d'abordar, no? Entendre per què està passant això.
I per què avui en dia, ara comentaves, no?, que encara queda moltíssim per conèixer, no?, i també és un dels càncers amb pitjor pronòstic, per què avui en dia encara no s'ha estudiat suficient?
Jo crec que no és que no s'hagi estudiat suficient, és veritat que la financiació en càncer de pàncreas ha sigut molt baixa, només un 2% de la financiació en càncer ha estat dedicada a càncer de pàncreas. És veritat que això ha tingut un petit canvi en els últims 7-10 anys i, de fet, en aquests últims anys hem vist un increment de supervivència. O sigui, hem passat en els últims 15 anys d'una supervivència del 7% al 12%, que no sembla molt, però és quasi el doble. Llavors, és veritat que veiem una correlació en un increment de la financiació, es correlaciona amb un increment de la supervivència gràcies a la investigació.
Uh-huh. I a part del càncer de pàncreas, parleu també, i tu concretament parles també, de la diabetis, no? Una cosa va lligada a l'altra.
Bueno, sí, la diabetes evidentment és una malaltia del pàncreas. Hi ha pèrdua de cèl·lules beta i els pacients no produeixen insulina, no? I el que hem identificat és també dins d'aquest estudi que hem fet dins de les diferents cèl·lules del pàncreas, hem identificat poblacions que ens han permès al laboratori poder generar cèl·lules beta a partir de cèl·lules ductals. I estem tirant aquest projecte també endavant amb relació a diabetes, evidentment no amb càncer, però per poder fer una teràpia cel·lular per tractar els pacients diabètics.
Clar. Al final, la investigació és només possible, no?, quan hi ha una bona financiació, i el càncer només es cura amb investigació. És així, no? I al final és el que tu estàs fent. Has aconseguit, doncs, desenvolupar aquest mapa cel·lular. Encara estàs estudiant, doncs, molt aquests resultats, no?, que ara ens explicaves. Però també tens una vida personal més enllà de la part professional, que t'ha portat fins a estar on estàs ara professionalment, no? Una cosa ha anat lligada a l'altra i, vulguis o no, doncs t'ha fet estar ara aquí on estàs, oi?
Sí, sí, bueno, jo professionalment he tingut sort, també he estat en laboratoris excepcionals que m'han ajudat molt a impulsar la meva carrera científica, però també, bueno, pues he tingut una vida personal, tinc família, tinc fills, el qual a vegades dificulta també una mica el rol de la dona en la ciència, no?, perquè és un camp molt competitiu, i crec que he tingut la sort de tenir una parella que m'ha ajudat molt en això, i a més estic molt sensibilitzada amb projectes en càncer, perquè jo mateixa he sigut pacient, he sofert càncer de mama, i crec que tot junt fa que tinguem, almenys crec que tinc una visió molt més àmplia i més humana quan parlem de càncer.
Exacte. La implicació et ve directa, no?, perquè en aquest cas has sigut pacient, el saps tractar a la perfecció, en aquest cas els entens des de primera persona, i la part professional, doncs, en aquest cas, a part de ser professional, també va molt lligada sempre a la part personal, no? Has aconseguit identificar 15 noves poblacions de cèl·lules de la pàncreas, cadascuna d'elles amb els seus comportaments i les característiques particulars, però ara, per exemple, a partir d'ara, què? Què és el que espereu que passi, i quins són els vostres o els teus objectius, els reptes d'ara en endavant, per exemple?
Els reptes en els projectes que tenim ara és realment estudiar com es generen els tumors des de la primera cèl·lula, de manera que això ens permet identificar biomarcadors que permetin el diagnòstic del càncer abans de que sigui massa tard. Això és un dels principals objectius. No volem detectar el càncer quan és un tumor primari que podem tractar, que no sigui metastàtic, com és la majoria dels casos quan es diagnostica càncer de pàncreas. I, a més d'identificar un biomarcador, volem fer medicina personalitzada. Si podem entendre l'heterogeneïtat dels tumors, podem identificar quines teràpies haurien de dirigir-se a cadascun dels pacients. Crec que això és primordial, perquè el que ens hem donat compte en càncer de pàncreas és que no entenem per què els pacients no responen correctament. Hi ha una petita proporció d'ells que responen, per això hi ha un 12% de supervivència, i hem d'entendre què hem de fer amb cadascun d'ells que sigui diferent, que ens permeti que tots tinguin la mateixa possibilitat de supervivència.
Mm-hmm. Doncs tant de bo això ho aconseguiu, tant de bo aquesta financiació doncs estigui allà per la investigació, per ajudar aquests pacients amb càncer de pàncreas i aquest percentatge de supervivència pugui pujar i ser un dels càncers també més aviat curables, no?, que no incurables com encara avui en dia. Moltíssimes gràcies, Meritxell, per dedicar-te a això, per fer la teva feina tan bé com la fas i sobretot doncs, per lluitar per la salut de les persones, en aquest cas estudiant i investigant això. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I descobrim d'aquí una estona l'ofici de formatger i el que s'ha de fer per aconseguir ser-ho.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, que me paso yo por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermo Cuidado. Ah, y detergente Ariel Sensación. Y el Oxy, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Us agradaria ser formatgers o preferiu menjar el formatge tranquil·lament? Doncs avui volem parlar de com es pot ser formatger. I ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. L'ofici de formatger no deixa de renovar-se, donat que la tecnologia i la innovació també són bastant influents en aquest sector. Per això, l'Escola Agrària del Pirineu fa més de 30 anys que porta a terme formacions amb l'objectiu de qualificar els professionals del sector i aquesta tardor impulsa dos nous cursos de formació contínua. Formació de nous formatgers artesanals de Catalunya i també de Polònia. Sobre el tema parlem amb la responsable del projecte de formatgeria, la Nati Valls. Nati, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sou conscients de que la tecnologia, la intel·ligència artificial i totes aquestes innovacions juguen a vegades en contra, no, de molts sectors, però vosaltres els teniu molt presents i feu doncs, que, si us afecta, que sigui de la millor manera possible. I ho feu justament amb aquests nous cursos de formació, no, per poder ser formatgers, oi?
Sí, exactament. Nosaltres el que ens interessa és que amb les formes de sempre, però adaptant les tecnologies modernes, doncs es pugui continuar fent formatge. És a dir, no, certes anys no vol dir renunciar a les oportunitats que ens dona la tecnologia, això és evident.
I aquests dos cursos de formació en què consisteixen?
El primer curs que ja s'ha acabat és el curs bàsic, que és on es comencen els nous formatgers a formar amb aquelles coses més elementals que és necessari saber o disposar per poder fer una formatgeria i començar a fer formatges. Es comencem fent pastes làctiques i pastes de prensades, el més senzill. I el segon curs és un curs sobre propietats organolèptiques del formatge, és a dir, els formatgers han de saber com és el seu formatge i com l'han de descriure. El mateix que es fa, per exemple, amb els vins, no?, que s'explica exactament com és el seu vi a partir de saber com descriure'l, no?, trobar descriptors. I això és el que farem en aquest altre curs d'organolèptiques que farem ara
al mes de novembre.
Mm-hmm. Els alumnes aprenen tècniques, no?, i els principis de la formatgeria habituals, tant en una part teòrica com pràctica. I clar, una de les coses que crida l'atenció és que vinguin expressament, no?, una trentena de persones de Polònia fins a Catalunya per conèixer aquest sector, no?, i per fer una formació i professionalitzar-se. O sigui, estem parlant de que venen especialment d'altres països per aprendre aquí l'ofici de formatger.
Sí, és un grup de Polònia, d'una regió de Polònia que s'assembla molt aquí. És una regió també amb molt bestial de vaques i llet. Tenen una cosa que és interessant, és que tenen un sector industrial molt potent, però un sector artesà no gaire organitzat. I en aquest sentit, el viatge a Catalunya és això el que els interessava a ells, no? Saber una mica com ens hem organitzat a nivell del petit productor, no?, per poder produir formatges i comercialitzar-lo. Era una mica aquest el seu interès. Per això estava bé que fessin aquesta ruta per Catalunya.
Uh-huh. I de quin tipus de formatges parlem? De tots en general? S'especialitzaran, per exemple, en uns concretament? Com aniria això?
No, aquí, per exemple, a l'Escola Agrària, nosaltres el que fem és formatges de tot tipus. Uh-huh. És a dir, precisament el que intentem és ensenyar tot el ventall de formatges que hi ha ara al mercat i també nous formatges que aquí la millor no es fan, però encara ara, però que poden ser factibles de fer-los. Vull dir, per tant, tenim des de pastes toves, com, jo què sé, per posar un nom, els tipus Camembert o així, fins a les pastes dures premsades, com pot ser amb un manchego, per exemple, no? Tot un ventall molt gran de formatges, que és una mica el que volem, no? Té moltes especialitats perquè el formatge tingui molta oferta.
Clar. I aquí a Catalunya, per exemple, quins són els que més agraden?
A Catalunya hi ha una bona cultura formatgera, sobretot aquí al Pirineu ara, vull dir, la feina de les fires de la Seu, la feina de l'escola, doncs, de les associacions de formatgers s'ha anat notant, i jo crec que aquí agraden les pastes toves, agraden els formatges tipus de la cultura francesa, molt. És que jo penso que agrada tot. I segueixen agradant els típics formatges de tupí, malgrat els específics i especials que són.
I a Polònia, per exemple, compartim gustos amb ells o no?
Jo, pel que vaig entendre, ells tenen un formatge molt semblant al nostre formatge comercial. O sigui, són formatges tipus holandesos, que són, bueno, són pastes cuites, rentades, igual que les que es comercialitzen aquí. És un formatge molt comercial en aquest sentit. I les pastes làctiques, que seria el que se'n podria anar ben bé allà també ara, no hi ha molt de cultura. Jo crec que no n'hi ha de cultura d'això.
Ja. Doncs a mi, Nati, ja m'han donat moltíssimes ganes de menjar els vostres formatges, sincerament. A mi m'encanta el formatge, així que estarem encantats de continuar parlant amb vosaltres, de que ens continueu explicant aquestes formacions, aquests nous cursos, i tant de bo doncs vinguessin de molts més països, no, a fer aquesta formació, que segur que sortiran encantats. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
Seguro que muchas veces, y vosotros mismos que nos estáis escuchando, habréis pensado o incluso habréis calculado el dinero que necesitáis para poder vivir sin tener que trabajar. ¿Quién no piensa eso realmente? Pues hoy tenemos la respuesta y nos la dará un experto en inversiones que ha explicado cuánto dinero se necesita para vivir sin trabajar. Se trata del TikToker Rubén López de Miguel, quien asegura que lo que realmente importa es la relación entre gastos e ingresos. Hablamos con él. Rubén, muy buenos días.
Muy buenos días, Mar, un placer. Encantado de estar con vosotros.
Claro, ¿en qué momento se te ocurre plantearte esta pregunta?
Bueno, yo creo que todos, como bien decías, ¿no?, todos hemos pensado alguna vez cuánto dinero tendría que tener guardado para no trabajar o qué haría si me tocara la lotería. Y la estadística dice que el 70% de las personas que les toca un premio de lotería, aunque les toque dinero para no vivir, o sea, para no tener que trabajar durante toda su vida, al final tengan que seguir trabajando porque lo malgastan. Entonces, bueno, me parece un ejercicio interesante, ¿no?, que tengamos muy en cuenta a partir de qué umbral, de qué horizonte, pues podemos vivir sin trabajar, o lo mejor, trabajar de lo que nos gusta sin tener que poner, digamos, por delante la retribución al placer por el trabajo.
¿Y cuánto dinero necesitamos para poder vivir sin trabajar?
Pues esto, Mar, como es normal, dependerá mucho del nivel y calidad de vida que quiere tener cada uno. La verdad es que en España pensamos que la libertad financiera, que es este concepto de poder vivir sin tener que trabajar, es vivir como el famoso Yados, ¿no? Con, como dicen estos políticos ahora, con un Lamborghini. Pero realmente, si yo tengo un estilo de vida normal, un estilo de vida básico, en el cual yo creo que todos los que nos están escuchando, con 2.000 euros al mes puedo vivir, pues por ejemplo, para obtener unos ingresos pasivos por valor de unos 2.000 euros al mes, lo que cuantificábamos en la publicación, en el vídeo, era 500.000 euros.
Uh-huh. ¿Y ese millón de euros cómo se tendría que distribuir? ¿Cómo se tendría que ir calculando, ¿no? Para que no sea para que no se malgaste, como por ejemplo contabas con la lotería?
Bueno, pues lo que tenemos que tener siempre, y es fundamental, es que de hecho en nuestro trabajo, pues es una buena salud financiera, una buena planificación financiera. Al final, entre gastos residuales, gastos hormiga, compras que no utilizamos y demás, se nos da una cantidad de dinero desproporcionada al mes. Y parece que no, pero hay que sentarse y analizarlo. Nosotros, nuestro cálculo es sencillo, los mercados de todo el mundo han dado una media histórica en los últimos 90 años de un 8% de rentabilidad, teniendo en cuenta cualquier situación mundial que ha habido, como, ya sabes, guerras, pandemias, ataques y caos. Y pese a todo ello han dado un 8%, y esto nos viene a decir que si una persona fuera capaz de ahorrar durante 35 años unos 200 euros al mes al 8%, pues tranquilamente con 35 años podría tener 461.000 euros en la cuenta, por ejemplo. Esto con una rentabilidad media del 8%, que incluso en los últimos años ha sido mucho mayor. Si nos vamos a un perfil más prudente, Mar, que es a lo mejor lo que queremos todos, cierta prudencia, pues simplemente acudiendo a un 4,5% de interés anual, de rendimiento anual, y poniendo pues aproximadamente unos 350 euros al mes, tendríamos ya ese medio millón de euros. O sea, hay muchos factores. Luego vienen siempre ingresos que no queríamos tener como herencias y cosas así, que nos vienen, que nos pueden ayudar a crear un colchón mayor, pero es mucho más fácil de lo que parece. Me gustaría que calculáramos todos qué pasaría si cuando nace nuestro hijo le empezamos a poner una hucha 50 euros al mes invertidos y él lo continúa en su adolescencia, pues seguramente todos en este país nos podríamos jubilar sin necesidad de una pensión pública, por ejemplo.
Claro, todo esto en una época, ¿no?, en la que es todo muy caro, ¿no?, que es muy complicado poder ahorrar, la gente vive al día a día, pero aún así tú, por ejemplo, cuentas, ¿no?, y das esperanza a esta gente de que con un mínimo de ahorro se puede conseguir algo así, ¿no? Quizás no vivir sin trabajar, ¿no?, porque hoy en día todo el mundo necesita trabajar para poder sobrevivir, pero sí vivir mucho más cómodos, ¿no?
Eso es, Mar, es que si volvemos un poco a los gastos residuales, te diré, por ejemplo, que en el año 2023 Netflix ingresó aproximadamente unos 600 millones de euros, OnlyFans ingresó 6.500 millones de euros, para no haber dinero en las cuentas de la gente, pues una plataforma de ese tipo de ocio ingresó 6.000 millones, y las tabacaleras en España movieron 12.000 millones. Esto quiere decir que hay 12.000 millones, yo no voy aquí a hacer ahora apología de la salud, pero hay 12.000 millones que se han movido para un gasto que posiblemente no sea tan positivo o tan óptimo como vivir pues de una forma más cómoda sin trabajar. Y como bien dices, esto no se trata, por ejemplo, de decir voy a buscar un punto en el que trabajo como un loco para un día de repente dejar de trabajar. Pero una persona que tenga, por ejemplo, una inversión en una vivienda, que esté obteniendo una renta por un alquiler, que además de la labor, digamos, social en esta situación que tenemos ahora mismo de falta de vivienda, de darle la oportunidad a alguien que viva en una vivienda, automáticamente tiene 600, 700, 500 euros de ingresos mensuales que complementan su trabajo, lo cual le permite tener un trabajo quizás más relajado o simplemente le da una mayor calidad de vida. Pero, como todo, la clave es el gasto, no la ganancia. O sea, el refrán popular aquel de es más rico el que menos necesita, que no el que más tiene, o no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, es una realidad como un templo. O sea, podemos tener un yate aparcado en un puerto que si necesitamos ir a trabajar cada día para pagar ese yate, no tenemos libertad financiera. Y en cambio podemos tener un Seat Panda de hace 35 años, que si ese Seat Panda se mueve sin necesidad que vayamos a trabajar, porque nos están entrando ingresos pasivos, tenemos libertad financiera.
Y todo esto enfocado también, por ejemplo, a la gente joven, ¿no? A la gente joven que empieza a trabajar, que no tiene un sueldo de 2.000 euros al mes. ¿Crees que también pueden aún estar a tiempo de conseguir algo así?
La clave es empezar. La clave, lo decías, ¿no?, hace un momento, que la clave es no es poner 350 euros al mes en una cuenta, es siempre tener un balance positivo de ingresos y gastos. Si yo gano 1.500 euros y no me puedo ir a vivir solo porque no me lo puedo permitir, quizás es el momento de compartir piso, como hemos hecho todos, y adaptar mi economía a mis ingresos. Uh-huh. El problema es que, más o menos, no siempre, porque los más jóvenes, yo aún me considero joven, que tengo 33, pues pasamos por situaciones que son duras. Tenemos muchos casos en España de pobreza laboral, lo cual es muy preocupante. Es gente que, pese a estar trabajando 40 horas, ni tan siquiera se puede emancipar. Pero también tenemos muchos perfiles que, ingresando una cantidad de dinero disparatada, o quizás superior a la media, siguen viviendo en casa de sus padres porque lo que prefieren es gastarse el dinero en ocio. Te diría que, por experiencia propia, nuestro despacho, que trabaja con cientos de personas al mes, vemos perfiles que ingresan 1.500 euros y ahorran 300, y vemos perfiles que ingresan 3.000 y no son capaces de ahorrar. Y esto es la cultura que nos deberían inculcar seguramente en las escuelas, la del ahorro y la del balance de ingresos gastos, que es la vital. No meterme en una hipoteca que no puedo permitirme, nos hubiéramos evitado antes de 2008, no meterme en un coche que no me puedo permitir, pese a que quiero aparentar más de lo que tengo. Piensa que si yo ahora me planto en vuestros estudios con un coche de 40.000, 50.000 euros y no tengo nada en la cuenta, parezco rico. En cambio, si tengo 40.000 euros en la cuenta y voy con un coche de 35 años, parezco pobre. Pero la realidad no es esta. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, que lo importante es el equilibrio de ingresos y gastos. Y para eso es fundamental, como en las buenas empresas, hacer un presupuesto y ceñirse a él. Si no me llega el dinero para salir todos los findes, salgo un finde.
Exacto. Al final es la manera en la que utilizamos, ¿no?, nuestro dinero y lo que hacemos con él, ¿no? Es lo que comentabas hace un rato. Pues Rubén, muchísimas gracias, Rubén López de Miguel, por hablar con nosotros, por contarnos esto y sobre todo por sacarnos de dudas, ¿no?, de si se puede vivir sin tener que trabajar. La respuesta es sí, y ya nos la has contado, con todos estos consejos que además nos podemos aplicar todos en nuestro día a día. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Un placer, enjoy. Un abrazo.
L'escriptor Daniel Arasa acaba de publicar un nou llibre, El amor de mi vida ha sido tú, on reflexiona sobre les relacions conjugals al llarg de totes les etapes de la vida, basant-se sobretot en els 55 anys de matrimoni que porta amb la seva dona, la Mercè. Avui volem parlar amb ell perquè ens expliqui quin és el secret per estar tant de temps junts i també, doncs, en què s'ha inspirat en aquest llibre. Daniel Arasa, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, tu ets periodista, també professor universitari, vas publicar també altres llibres, no? Com per exemple A les 9 en la luna, un paseo por 50 años de amor imperfecto, i ets autor de molts altres llibres d'història, uns altres assajos, no? I en aquest cas presentes El amor de mi vida has sido tú, que li dediques, és un homenatge, podem dir, a la teva dona, oi?
Sí, en bona part és així. De fet, vaig començar en aquest tema, sinó en aquest àmbit, fa 5 anys que vam complir 50 anys de matrimoni. Llavors, com molt bé has dit, vaig fer aquest llibre, A les 9 en la luna, sobre una mica sobre la trajectòria nostra. I aquest llibre va ser un llibre pensat per la família i pels amics, res més. Vam fer inclús una primera edició de 100 exemplars numerats, pensant només família i amics, no? Però es va veure que allò podia ser útil per a moltes famílies. Es van fer diverses edicions, o sigui, va tindre èxit. Ara, al complir 55 anys, he pensat també en fer un altre llibre que d'alguna forma és similar, però mentre l'altre era pràcticament només les vivències familiars, aquí hi ha més reflexions sobre la vida matrimonial, al llarg de molts anys. Mm-hmm. Poden ser útils per molta gent, en principi tota la vida matrimonial, i molt especialment aquells que aporten molts anys junts, 20, 30, 40, 50 anys, com seguir mantenint viu l'amor i l'entrega d'uns als altres.
Clar, el que vols fer bàsicament és mostrar, no, que durar per sempre, diguem, amb una persona és possible sempre i quan es cuidi aquesta relació, no? I doncs fent les coses com cal, no? Què és el que recomanes en aquest llibre per la gent que vulgui aconseguir, doncs, durar aquests 55 anys de matrimoni amb la seva dona o amb el seu home?
Sí, mira, això pot generar un recepte, és a dir, mira, un manual d'instruccions, és a dir, fent això, 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 no existeix això, no? I a més, cada matrimoni, cada família té les seves particularitats. Ara bé, hi ha aspectes que són allò comuns. En primer lloc, viure el dia en present. Això és important, pensar en el que ha passat o el que farem. No, no, en present, i què puc fer jo avui per fer més feliç a l'altra persona, en primer lloc, no? Pensar això cada dia. Faig alguna cosa cada dia pensant en la felicitat de l'altre. L'amor, tenint en compte que l'amor és com el foc. Si no hi vas posant combustible, després se va tendeix a apagar-se. Després, tenint en compte això que deies, perdurar, alguns aspectes tenint en compte. Per exemple, hi ha que estimar a l'altre amb els seus defectes, sapiguent que l'altre té defectes, l'home o la dona, que sigui, i que a vegades tendim a exacerbar això. Després no deixar-se portar per la imaginació, de dir, si hagués sigut millor, m'hagués casat amb un altre, tal, no. Deixa estar històries. A lo que tu tens davant, i allò és el que has d'intentar resoldre. Un altre aspecte també pot ser, és dir, d'estar junts i no pensar, per exemple, no criticar mai a l'altre, menys davant d'altres persones, em refereixo, criticar mai a l'altre. No criticar la família de l'altre. Procurar estar pendent de sempre aquesta persona. Després tenir en compte de que és molt important haver sortit ja des del principi en uns objectius comuns. Per exemple, quan uns són nòvios, que ara estan preparant per casar-se, s'hi han parlat a fons de les coses importants que pensen. Per exemple, si pensen tindre fills i quants fills pensen tenir, no vol dir que després tinguin aquells, però si un pensa que vol tindre una família nombrosa, o l'altre diu que només no en vol tindre cap o només en vol tenir un. Això és una cosa que no tindrà molt clar si ho accepten o no, perquè això seria una font de grans conflictes posteriorment. O, per exemple, de quines línies d'educació volen donar els seus fills, etcètera. Tot això, i un altre aspecte, i aquest també molt important per mantenir-se, és saber la diferència entre enamorament i amor. Al principi, hi ha l'enamorament, és allò que un té papallones a l'estómac, que se sol dir, no? Il·lusionat per veure l'altre o l'altre, que sembla que el pensament no és per ell o per ella, però això després passa. I si un pensa, com passa amb els matrimonis, que és que ja no sento l'amor. No, l'amor no és només un sentiment. És al principi, sobretot, sí, però després de ser un allò, voler estimar a l'altre, i això fa que un estigui disposat a intentar fer feliç a l'altre per molt de temps.
Exacte. Aquesta estimació podem dir que canvia, no?, amb el pas dels anys, però es transforma d'alguna manera i si continua així vol dir, doncs, que s'han fet bé les coses. Tot això és molt fàcil realment aplicar-s'ho un mateix, però és una cosa de dos, no? En aquest cas la teva dona també ho havia de fer ella, no?, per part teva. I això és el complicat, no, diguem, que l'altra persona faci el mateix que fos tu per ella. Suposo que es tracta d'escollir bé, en aquest cas.
Sí, és cosa de dos, així, no només un. Però diguem que un ha d'anar al matrimoni partint de la base de jo ser feliç, sinó procurar ser feliç a l'altre. I a partir una mica del principi això, inclús renunciar a molts de drets. És a dir, un pensa que jo tinc el dret a això, com no és que no n'hi hagi de drets, que n'hi ha de drets, no? Però procurar que els drets siguin els de l'altre. I això partir una mica de la base d'aquest sentit. Una cosa important, per exemple, en matrimoni és el perdó, davant de demanar perdó o donar perdó sobre petites coses que hi ha contínuament en la vida, i després el saber perdre. Perquè és que ens agradaria, que sé, una pel·lícula, per exemple, i a l'altre li agradaria una altra. Pues que un renuncia a la que més li agrada en benefici de l'altre. Això són coses petites, sempre són coses petites, que al llarg de la vida se'n poden anar fent moltes, que poden ser precisament el que pot anar tirant endavant aquest matrimoni i ser feliç, perquè curiosament la felicitat no ve del, com moltes vegades es pensa, d'un buscar la pròpia felicitat, sinó la felicitat està en donar-se als demés, i de forma molt concreta en el matrimoni, a l'altra persona. També hi ha, evidentment, altres situacions, però un poquet les referides el propi matrimoni, pues, a l'altra persona.
Ara comentaves el fet de demanar perdó, no?, quan hi ha un problema, quan hi ha una discussió, que també és normal i és sa dins la parella, el saber afrontar-ho, no?, i rectificar. Això és importantíssim i suposo que amb 55 anys junts també haureu passat per aquests moments, oi?
Tots, o sigui, no hi ha matrimoni que no passi per això, perquè pot ser demanar perdó. Tenim, pot haver situacions de demanar perdó per coses molt grosses, és a dir, suposem infidelitats. Això seria per coses grosses, o per abandonaments, això serien ja coses molt grosses, però el que hi ha és un cada dia de petites coses, és a dir, un que ha respost a l'altra persona doncs malament, perquè està enfadat, perquè està cansat, o per el que sigui, i simplement no és que hagi sigut una cosa supertremenda, però doncs, pues, demanar excuses d'això que ha passat, o excuses doncs, perquè un no fa prou a temps, o tot el que sigui, no? Són petites coses de que fan que s'hagi demanat perdó moltes vegades al llarg de la vida, però perdó, ja dic, no anar-se'n mai a la nit a dormir sense haver-se perdonat, o sigui, sense anar-se'n enfadats els dos a dormir sense haver-se perdonat, això és una cosa fonamental.
I comentaves fa una estona el fet de com canvia la relació quan ets més jove, després ja quan ja portes tota una vida junts. Com es fa això? Quins canvis, per exemple, tu en el matrimoni has trobat i si mires enrere, per exemple, com et sents ara en comparació a com et senties abans?
Sí, una pregunta no és fàcil de respondre, no? Però efectivament, les coses van canviant, és a dir, quan un comença de nòvios, de casats de fa poc temps, hi ha aquella sensació d'estar amb l'altre, inclús d'expressions d'amor molt directes, allò de petons i tal, que és normal, quasi surten espontànies, no hi ha que fer cap esforç. Amb el pas del temps, les persones poden anar conscient que ja és una cosa normal que això de la relació ha de seguir, i podem relaxar-nos i no estar pendents de l'altra persona. Pensant que ja està, sobretot això ens pot passar més als homes que a les dones. Les dones, perquè sou més, potser més sentimentals, tenim més present aquesta presència de la necessitat de relació, de comunicar-se, d'expressar-se, d'expressar l'amor. L'home no ha sent tant, per naturalesa. L'home diu, si no cal dir que... L'home no li cal dir-li moltes vegades que l'altra persona que l'estima, perquè el dona per suposat. Perquè diu, home, si no me'n vaig amb un altre, senyal de que l'estimo. Mentre que la dona necessita molt més que se lligui, que se l'estima, per exemple, no? Això és una cosa que ens podem entrar a la rutina i donar-nos en compte de que sembla que no hem d'anar cuidant l'amor del detall de cada dia. Hi ha que seguir, o sigui, recordant el dia de l'aniversari de casament, encara que hagin passat 38 anys, no? I escolta'm, sí, no pot passar això sense recordar-ho. I fer les festes junts, i trobar situacions que puguen fer que es pugui celebrar aquest amor. I això val la pena fer-ho contínuament de la vida, perquè si al principi poden hi surt espontàniament, després de que posar-hi aquest no esforç, tampoc en un sentit tremendo d'esforç, però sí la gent que voler-ho recordar per no caure en una rutina negativa.
I ja per acabar, Daniel, com veus, quina opinió tens de les relacions d'avui en dia, de les noves generacions i de com afronten les relacions de parella?
La veritat és que...
ha canviat molt, no?
Sí, ha canviat molt, efectivament. Hi ha nois i noies, o joves i joves, i joves homes i joves dones, que ho fan amb molta serietat. Però hi ha un aspecte molt important, una diferència molt important, en aquest cas negativa pel moment actual. En primer lloc, mentre es fa... no sé, 60 anys o 50 anys, l'ambient era d'aquest d'amor a la família, en el sentit de tota la societat no protegia la família, en el sentit de que es donava per suposat que l'amor era per tota la vida. Avui dia això s'ha trencat moltíssim. I els joves d'avui dia els costa molt comprometre's, que ja han comprometre's en moltes coses, i molt especialment per a tota la vida. Però val la pena fer-ho això, o sigui, ha canviat. I un aspecte que és negatiu de l'actualitat és que estem en una societat emotivista, una societat sentimental, no sentiment. Per vendre un cotxe no et diuen que tants litres per 100 quilòmetres que és el que gasta la benzina, ni el pes que té, per dir la resistència que té, els amortiguadors. Tot això, que seria racional explicar tot el cotxe, no t'ho expliquen. Tot el sentiment, tu te ho mereixes, és una meravella. És a dir, això el sentiment. Passa el mateix en tot, i concretament en l'amor. Es parteix en la formació de que l'amor és sentiment. I el sentiment pot acabar-se perquè l'amor, el sentiment, avui el tens i 15 dies després no el tens. I és que es tracta de formar a les persones en les seves virtuts. Virtuts com la generositat, l'entrega, la il·lusió, el sentit de fidelitat, el sentit del deure, etc. Això fa que hi hagi molta més estabilitat. Aquest és un canvi molt important respecte a altres temps.
Doncs ara només ens falta llegir El amor de mi vida, así de tu, aquest nou llibre que has tret. On tant de bo tothom se'l llegís, no? I així aquestes relacions es podrien mantenir de millor manera, no? I també ja començar-les d'una altra manera diferent. Sí. Doncs Daniel Arasa, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge amb molts més temes per endavant. Gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.